Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter. I'm at a party I don't wanna be at. And I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. Are you making me feel maybe I am somebody? I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. 'Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights.
Molt bon dia, salutacions, una jornada més. Estem a la 92.2 de la freqüència modulada. 12:02 minuts, arrenquem protagonistes. Salutacions de Sheila Gil. I avui, entre els convidats, tindrem els representants del món de la política. Al programa d'avui ens acompanyaran des de les Alqueries la regidora de Compromís, Belén Malvero, i també des de Borriol, en concret des del Partit Socialista, ens visitarà Toni Gálvez. Ells estaran a partir de la una i una i mitja, i sí que la segona part avui política, però també tindrem altres assumptes. En aquesta primera part del programa parlarem dels peus, com cada setmana, com cada dimarts, amb Laia Vilanova des de Podonova. Ja hem parlat amb ella respecte a la cura dels peus dels corredors de muntanya i també aquesta gent que no utilitza sabates o utilitza una sabata mínima, no? Més bé un calcetí que una sabata. Doncs bé, avui parlarem del global, de la gent que corre per asfalt o altres materials, no? Però els denominats runners. Doncs bé, avui parlarem d'ella respecte a les lesions més habituals, recomanacions per a que els peus tinguin doncs un bon estat per aguantar aquestes curses, així que d'ací una estoneta estarem amb ella. I també avui, des de policia local, ens han visitat l'inspectora Rosana Gallardo i l'intendent Ramon Martínez. Diferents els temes damunt la taula. Per exemple, està en marxa aquests dies la setmana de la mediació policial, una setmana adreçada a professionals, sí, amb un marcat caràcter pràctic per a, doncs, ficar, no?, i veure situacions reals de com aplicar la mediació. Doncs bé, d'això ens parlarà i també parlarem d'aquesta campanya de control de l'alcohol i les drogues en la conducció per a evitar, no?, en aquestes dates prenadalenques que n'hi ha dinars, esmorzars, menjars amb famílies, amb amics, empreses, doncs tindre incidències. I també parlarem, ens ho explicarà l'intendent Ramon Martínez, al respecte d'aquesta ja postura de la Direcció General de Tràfic respecte als vehicles de mobilitat personal, coneguts habitualment com els patinets elèctrics, tot i que dins d'això podria entrar alguna coseta més, així que ens donarà detalls ja, almenys d'aquest marc general respecte a la normativa. Aquests els continguts, però com sempre anem a mirar què ens depara la meteorologia. L'Agència Estatal de Meteorologia apunta per avui a cels amb algun que altre núvol, no hi ha probabilitat de pluja i les temperatures d'avui que estaran entre el 7 de mínima i el 16 de màxima. Demà la situació molt semblant, la veritat, a la d'avui. Idèntica situació respecte a la probabilitat de pluges, no existeix aquesta probabilitat. També s'espera la presència de núvols i el termòmetre no patirà grans canvis. Estarem en 5 de mínima, 7 de màxima, i això sí, a hores d'ara per a diumenge, especialment a partir de migdia, podria ploure. La probabilitat és del 65%, així que mirarem. I de cara al cap de setmana, especialment divendres i dissabte, podríem tenir una miqueta d'augmenten les màximes, així que veurem si es confirma o no, ja que especialment divendres la màxima podria superar els 20 graus. Doncs bé, repassats també aquests apunts meteorològics, moment de mirar les xarxes socials.
És tendència a Twitter.
Doncs avui, dia dels drets humans, la declaració dels drets humans, i molta gent que recorda algun dels articles, per exemple, el primer, tots els éssers humans naixen lliures, iguals, en dignitat i drets, i dotats, com estan de raó i consciència, han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres. Doncs bé, aquest és un dels missatges, també imatges, no?, que recorden aquesta jornada del Dia dels Drets Humans, imatges dures d'aquesta gent que intenta, en cerca d'un futur millor, ficar-se a la mar, i que malauradament la mar es cobra les seues vides. Doncs també per això avui un homenatge a aquestes víctimes, també doncs, imatges i dibuixos que recorden aquests avions que llancen bombes i que destrossen l'hogar, la forma de vida de moltes persones. Així que també avui és aquesta, no?, la situació de l'atac que encara es viu a moltes zones del món, la que és protagonista. Més assumptes també dels quals es parla avui, els acomiadaments dels líders en aquesta cimera climàtica. Són els líders que han participat en aquesta denominada COP25, el que estan exposant les seues conclusions. Així que cadascun o cada país està destacant les seues intervencions. No sabem si aclariran finalment alguna cosa o no, però bé, aquesta emergència climàtica està a hores d'ara sent tendència, i també, per exemple, Carmen Calvo, que ha assistit a aquesta sessió, aquestes jornades a Madrid, ha dit que, segons les dades de la ONU, respecte a la violència sexual que vivim, són insostenibles per al planeta. Doncs bé, ha parlat una miqueta de cosa més enllà del clima. Més temes que topetem a hores d'ara, preolímpic, aquest és altre dels temes, una victòria que val un preolímpic, així ho denominen en la Liga Sports, per exemple, ja que Espanya s'ha imposat per 33-31 a Japó en la segona jornada de la Main Round. Així que se'ls anima, vamos guerreras, és la frase amb la qual tanquen aquest missatge. Però més assumptes, també és tendència. A hores d'ara, Chamartín, perquè doncs sembla que està molt encongestionat, caos en les estacions d'Atocha, Recoletos i Chamartín, ja que s'ha trencat una tuberia del canal d'Isabel II. Hi ha retrasos en tots els trens i retencions a la zona pels treballs urgents de conservació en el túnel de Carlos V. Així que les imatges, no?, de la gent que s'ha vist afectada, no?, per aquest col·lapse, la veritat és que pues és això, molta paciència, no?, que haurà de tindre la gent que s'ha vist afectada. Per això també Renfe relacionat en aquesta situació que s'està donant a la capital, a Madrid. Però més assumptes també a hores d'ara es parla de Tsunami Democràtic. Rodea el Camp Nou la llamada de Tsunami Democràtic per a paralitzar el Clàssic amb 18.000 persones en els carrers. És una informació, per exemple, que compartia El Mundo fa una hora aproximadament. També tenim altres noms propis. En aquest cas, Bad Gyal és una també de les notícies o tendències. Anirà també aquesta cantant a l'Arenal Sound. Així que gent que també sembla que està criticant aquesta jove, aquesta artista, per la seva música, pel seu estil, i doncs la gent que l'estava defensant i diu que hi ha uns viejos amargados hablando mal de Bad Gyal, doncs els seus fans estan defensant-la. Doncs ella també és una de les tendències. Jo la veritat és que la vaig descobrir ahir quan vaig veure que estava l'Arenal Sound, vaig mirar a veure qui era, perquè la veritat estic una miqueta desconnectada i no sé ben bé qui era, no? També aquesta artista. I també, per exemple, es parla del bus Bao. En aquest cas diuen, no?, que amb un banc de boira molt intens s'ha tancat aquest bus Bao a la A6, així que la gent també queixant-se, diuen que sense motiu aparent. Així que aquest espai, no?, aquest carril que se suposa vol descongestionar el trànsit, doncs està tancat i la gent s'està queixant, no?, que en boira i aquest carril tancat molt, 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 la veritat és que no s'ajuda. I ja per últim, per exemple, es parla de Hazte oír Vox, mete Hazte oír en las instituciones. Aquesta és una de les notícies, no? Per exemple, el diario.es publicava això i fa membres o fa membres de Hazte oír i el seu lobby ultracatòlic que li va ajudar en els seus inicis. Doncs bé, avui també es parla d'aquesta plataforma debuta la seva vinculació amb Vox. Doncs una xicoteta pausa, repassats els principals temes tendència a les xarxes socials, a Twitter, per tal d'anar al repàs polític. Like nobody but who's like you're the only one here. I don't
like nobody but you, baby, I don't care. Vols anar a veure el Villarreal a preu econòmic i a la vegada ajudar a una bona causa? Grada solidària a favor de Conquistando Escalones per al Villarreal Getafe del dissabte 21 de desembre a les 6:30. Entrades ja a la venda i de forma limitada a tan sols 10 euros en Cafeteria Tàrrega 65 de Villarreal.
Ahora en Pepephone puedes acumular los gigas que no gastes en un mes para gastarlos el siguiente. Por eso yo he acumulado todo el aire necesario para contarte este anuncio sin volver a coger aire. Ahora con Pepephone 25 gigas acumulables, fibra 200 megas y llamadas ilimitadas por 48,90 euros al mes. Sin permanencia y con principios incluidos. Pepephone. Ay.
Tu móvil, tú eliges distribuidor autorizado de Pepephone en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Va, ¿on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Servilim Villarreal. Limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilim, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal. O llama al 653 20 42 94.
¿Quieres que tu cara viva una segunda juventud sin necesidad de pasar por quirófano? Los hilos tensores son tu mejor opción. En la Clínica Médico Estética Encarna Sorribes te ayudamos a recuperar la posición de los tejidos y armonizar tu rostro. Y si lo deseas, disponemos de tratamientos de relleno o toxina botulínica para restaurar zonas de la cara que hayan perdido volumen. No lo dudes y consúltanos. Clínica Médico Estética Doctora Encarna Sorribes, Avenida Cardenal Vicente Enrique Tarancón, 20 de Burriana, teléfono 639-45. 70-94.
No, sí, no te lo vas a quitar de la cabeza. Ven a Pick and Pack y encuentra tus regalos de Navidad y Reyes para toda la familia, para todos y para todas. Y hasta para ti, regálate Pick and Pack, el regalo perfecto. Pick and Pack, Avenida Pío 12, frente a Torre Mocha.
Doce, trece, continuem en directe a la 92.2. Temps per al repàs de l'actualitat política. Susana Pérez, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs avui què tenim?
Tot centrat en el, en la, en les rondes de, uh-huh, de consulta. Felipe VI fa la tercera ronda de consultes en 2019 i l'octava dels 5 anys i mig que està reinant. Ojo,
la octava.
Sols dos menys que va fer el seu pare en 4 dècades, és dir, cuidao la diferència, eh?
Sí, sí.
Mentre que la Generalitat ultimen la classificació de segon o tercer grau dels presos del procés, perquè tot això està el rei recibint als partits, però està també les miralles posades molt en esta reunió, que ahir venia a veure diuen que una reunió secreta, no era una reunió secreta, perquè a més se va fer molt pública, és a dir, se van trobar Partit Socialista i Esquerra Republicana de Catalunya ahir per preparar un poc el que seria la reunió d'avui, que a aquestes hores està fent-se.
Uh-huh.
Però sí, és veritat que estan mirades posades en la com en la classificació de segon o tercer grau dels presos del procés, que podia desembocar en un accés més ràpid a permisos penitenciaris.
Uh-huh.
I després la justícia belga decidí sobre el factor del president Puigdemont i la justícia europea se pronuncia el 19 de desembre sobre l'alcance de la immunitat del president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras. Este matí, a les 9:30, es començava la ronda de consultes al rei.
Uh-huh.
La primera era Alberto Garzón, de Esquerra Unida, es començava a les 9:30 del matí, duren alrededor de 45 minuts, va a recibir a les 9:30 del matí a Esquerra Unida, 10:15 del Partit Nacionalista Basc, a les 11 en Comú, a les 11:45 a Junts per Catalunya, 12:30 a Ciudadanos, 4 faran un recés hasta les 4 de la vesprada, on recibirà a les 4 de la vesprada a Podemos, a Pablo Iglesias, a les 5:15 aproximadament recibirà Santiago Abascal de Vox, a les 5:30 Pablo Casado del Partit Popular i a les 6:15 Pedro Sánchez del Partit Socialista. És dir, cal destacar d'avui que acaben una persona que té prou de què dir en aquestes consultes, com és Inés Arrimada de Ciudadanos, que toncarà la randa del matí a les 12:30, d'ací no res, i les començarà Pablo Iglesias i l'acabarà Pedro Sánchez esta vespre. Té que recibir de 9 partits i veurem com funciona la cosa. A veure, el dia és que he tingut una confusió, no és el dia 11, estos seran els que recibirà demà, dia 11, perdó. Els que recibirà avui, és que fa 7 minuts que ha eixit el de Turull Existe i jo no me quadrava, estava en les declaracions del de Turull Existe. Que estos seran els que recibirà demà, i els que recibirà avui serà els que està recibint avui des de les 9:30 del matí, és Foro Astúries, Teruel Existe, Partido Regionalista de Cantabria, el BNG, Compromís, UPN, Nueva Canària, Coalición Canària, recordem que Canàries en Anici 2, En Comú i Más País.
També s'acaba avui, no?
Acabarà avui en Íñigo Rejón, de Más País. I faran també el recés a les 12:30 fins a les 4 i l'acabarà a les 7 de la vespre. I Teruel Existe, ens dia Tomàs Guitarte, després de la reunió amb el rei, que nos comprometimos a que garantizaríamos la gobernabilitat del país. Apoyamos a aquel que fuese capaz de suscitar en entorno a su persona mayores apoyos. Nuestra postura está abierta. És a dir, aquestes són les primeres declaracions de Teruel Existe, que s'ha reunit en el rei sobre les 10:15 del matí. És a dir, i sí que ja demà sí que tenim els plats forts, que seran, per la vesprada els últims, sí que serà Pablo Iglesias, Santiago Abascal, Pablo Casado i Pedro Sánchez. Però això demà, dia 11, que jo havia invertit els dies. Suposo que és de les ganes que tinc de que al clar. Final se forme govern. Però vaja, estarem un poc pendents de què és el que passa.
Doncs aquesta és, no? A veure si és un candidat o cal més temps. Que cal la possibilitat que donem més marge, perquè no n'hi ha acord.
Així és. En un ratet també tindrem a Belén Albero, regidora d'Alqueries, i continuarem en la ronda de regidors que estan venint-nos de Borriol. Tenim que recordar que en Borriol no s'havia aprovat el pla que havia establit el seu alcalde, Héctor Ramos, d'alguna manera, de sanejament del municipi, i no el van aprovar. Entonces, el que hem optat és per preguntar a cada un per què no l'aprova i què li fa falta per aprovar-lo. Ahir vam tindre a la regidora del Partit Popular i avui tenim al regidor del Partit Socialista.
Doncs a partir d'1:30 parlarem tant amb Belén Albero com amb Toni Gálvez. Susana, moltes gràcies i t'escoltem d'ací una estoneta.
Molt bé, gràcies.
Nosaltres fem una pausa xicoteta, de seguida comencem aquestes entrevistes, comencem parlant dels peus.
Vols trobar les millors frites i verdures este Nadal? La Menera t'ofereix selectes, exquisites i exòtiques frites i hortalisses que faran les delícies dels paladars de grans i xicotets. Frites i verdures La Menera, avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència, en plaça Colón 14 de Vila-real. La Menera els desitja bons Nadals!
Ha llegado el momento del cambio. Este mes, pásate por la Pelu y luce lo último en peinados, mechas, corte y el mejor maquillaje para tus cenas de empresa o celebraciones con amigos o familia. Estas Navidades, luce perfecta con la Pelu, calle Colón 10 de Vila-real. ¡Te esperamos!
Hola, ¿creen que soy la persona idónea para hablarte de Niro, del Kia Niro? ¿Te lo puedes creer? Lo cierto es que es un gran coche y está disponible en eléctrico, híbrido e híbrido enchufable.
Y puede ser tuyo desde 19.900 euros financiando con Banco CTLM S.A.U. antes del 31 de diciembre. Consulta condiciones en kia.com. No hay nada como un Niro.
Kia, the power to surprise.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
¿Conoces las estufas de parafina? En Big Mater Arbo disponen de modelos electrónicos y manuales. Calefacción fácil, rápida, económica, sin instalación y además ocupa muy poco espacio. Y si tienes una estufa tradicional, en Big Mater Arbo te ofrecen leña y pellets para combatir el frío de estos días. El calor de tu hogar en Big Mater Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
¿Tus labios van perdiendo volumen con el paso del tiempo? En la Clínica Médico Estética, doctora Encarna Sorribes, conseguirás unos labios más hidratados, más volumen, perfilado de borde labial y suavizar las arrugas del labio superior y de las comisuras. Clínica doctora Encarna Sorribes, soluciones médicas, en Avenida Cardenal Vicente Enrique Tarancón 20 de Burriana. Cita previa en el 639-45-70-94.
¡Ale Emilio, ale Emilio, ale Emilio! Ale Emilio, ale Emilio, ale Emilio, ale Emilio, los hinchabos nadas, Carrer Perellín, Ávila Real. Ale Emilio, ale Emilio, ale Emilio, ale Emilio, ale Emilio, ale Emilio.
Hola, cariño. He grabado este vídeo para contarte algo muy importante. ¿Recuerdas el fin de que pasamos en la playa? Estoy embarazada.
¿Te quedas sin gigas en el mejor momento? Ahora en Más Móvil te damos el doble de gigas durante 3 meses. ¿Y eso que te ahorras?
Infórmate en tu móvil. Tú eliges distribuidor autorizado de Más Móvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Más Móvil. Y empieza a ahorrar.
Una setmana més, obrim aquest espai a la cura, a la salut dels peus, i avui anem a parlar d'un tema doncs, que és molt popular. De fet, n'hi ha milers de carreres populars, no? I molta gent de ben segur que ja s'ha llançat a fer alguna prova, xicoteta, de 5K, 10K, coses d'aquestes. I clar, què passa amb els peus? Hem parlat de les curses per muntanya, pels trails, també els peus minimalista, i anem a parlar del més general, no? El que de ben segur més seguidors té, amb Laia Vilanova des de Podonova. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Pues sí, la veritat és que a dia d'avui el ser runner o ser corredor s'ha posat, la veritat és que s'ha posat molt de moda i bueno, pues això, hem parlat de tipus molt concrets de cursa durant este mes, bueno, el mes passat realment, perquè ja estem a desembre, i ara crec que és, bueno, és moment de parlar pues, d'això genèric, que és el que corren la gran majoria de corredors i corredores que tenim així al nostre poble.
I crec que comencem per allò que te pot passar si no corres bé o no calfes com toca, no ho sé, les lesions.
Sí, bueno, a veure, evidentment n'hi han lesions que són més recurrents que altres, evidentment tu pots lesionar de tot, però normalment n'hi ha unes lesions que sempre són més recurrents en els corredors. La principal i de molt és la fascitis plantar, val? Per què passa això? Quan correm independentment de la nostra petjada, que després evidentment la nostra petjada afecta agravant, però en una carrera normal, quan portem més d'una hora de cursa, el nostre peu tendeix a pronar, vale? A tombar-se cap a dins, la musculatura se va fatigant, se va planant el peu. Què passa? Que la fàscia plantar, que és el que va des del taló als dits aguantant el pont, si això s'aplana, va pegant com estironets, estironet, estironet, estironet. Al final s'inflama i produeix, la veritat és que és un dolor molt, molt invalidant, el que produeix a fascitis plantar, que inclús comúnment hi ha molta gent que a vegades entès sense ser corredor. Val? Uh-huh. La segona lesió més important o la segona lesió més recurrent que tenen estos els corredors en general és el síndrome de la fricció de la cintilla iliotibial, ¿vale? De fet, comúment se diu runner's knee, el genoll del corredor, ¿vale? És un dolor molt incapacitant a la banda externa del genoll i també és, pues, això, per lo que el propi peu, ai, per lo que el propi nom indica, és una lesió que és molt, molt típica de corredors, ¿val? També per això sí que és a nivell mecànic i depenent de les forces com vagin tibant quan nosaltres anem corrent, va produint que ahir se vagin fent també els estirons estos que comentàvem fins que al final fricciona i inflama. ¿Vale? Després, en el tercer lloc tenim la periostitis o la tendinitis del tibial, ¿vale? Que és un dolor en la cara anterior de la tibia, entre el genoll i el tobillo. ¿Vale? És un dolor que també és molt incapacitant. Això normalment és per l'absorció del xoc, mal. Al final n'hi ha unes forces, quan nosaltres correm, nosaltres exercim una força vertical que va al piso i el piso ens retorna una força. Entonces, ahí n'hi ha dues forces que convergeixen i se generen unes forces que si no s'amortiuen poden produir se tenen que amortiuar en el nostre cos i passa això. I ja per últim la tendinitis aquilea, ¿vale? Que és la tendinitis del tendó d'Aquiles, que és la part posterior del turmell. Bueno, crec que tothom se llama el tendó d'Aquiles, justament. També és típica, estaria en el, com en el, si fèrem un rànquing, en el top 5, pues seria el 5, ¿vale? El 5, no el 4, perdó. No res, això. Entonces, vaig estar mirant una entrevista que li van fer a Ángel de la Rubia, que és un podòleg, que és el podòleg del Real Madrid, i és un dels podòlegs de referència en temes de podologia esportiva, ha sigut molt pioner, té molts estudis fets, de veritat, este home és una eminència en el tema de la podologia esportiva, i ell comentava en l'entrevista, i m'ha paregut a mi molt curiós, que ell ha sigut, pues, això, podòleg de corredors, i de fet ell mateix corre maratons. Ell ha sigut podòleg de corredors durant un munt d'anys i, pues, farà uns 10 anys va fer un estudi per a veure quina era la lesió que més freqüència tenien els corredors, val? I li va dir la periostitis tibial, val? O la tendinitis del tibial, depenent de... Entonces, en el top 4 que vos havia fet jo antes, la periostitis estava en el tercer lloc, periostitis i la tendinitis estaven en el tercer lloc, havien passat. A què ha passat això? Bé, les sabatilles de fa 10 anys no són les sabatilles d'ara. Entonces, els materials amortiguadors que tenen ara mateix a les sabatilles de córrer no són els materials que n'havien antes. De fet, ell mateix, en una pròpia experiència, comentava que en les sabatilles que va començar a córrer l'any 78, crec que posava, o 80, no ho sé, per ahir, val? Eren unes sabatilles que ara gastarien pa anar pel carrer. Per tant, ha anat evolucionant tot el tema d'aquestes sabatilles. Evidentment, en el moment en què ser runner s'ha ficat de moda, per tant, les empreses han vist que hi havia negoci, s'han ficat a desenvolupar mogolló de materials, mogolló de fórmules i tal, i per tant ella duia a que ese canvi de materials en les sabatilles fa i substituís esa absorció de xoc i per tant no carreguem la part del tibial posterior, que també és un múscul que és el mantenedor de la bóveda i va des del dit xicotec, creu a tot el peu i s'inserta en la part exterior de la cama, val? Per fer-ho així un poc explicat, pues, evidentment això, si pronava el peu, damunt tenia que absorbir, tirava d'això, n'hi havia tendinitis molt fàcil, com s'inserta la part de la tíbia, pues, se feien periostitis molt fàcils. ¿Vale? Això, bueno, la qüestió, i se canvi de material, o sigui, i ses millors sabatilles que tenim a dia d'avui per a poder córrer, han fet que ixa lesió, pues, vaig anar disminuint. ¿Vale?
Alguna d'aquestes dolències, alguna d'aquestes lesions pot tenir relativa solució per part del corredor, dius, pues mira, has d'aprendre a córrer perquè corres malament. No sé si es pot sintetitzar. O has de fer un escalfament per a que els músculs estiguen millor, o fases el que fases, per exemple, la fascitis plantar, havies comentat que inclús n'hi ha gent que no corre i ho té. No sabem si un corredor pot fer algo per evitar just aquestes lesions.
A veure, sí, lo de la fascitis t'ho he comentat, però perquè n'hi ha gent que prona el peu. Per tant, no, i si no portes calcer adequat i tal, pues se produeix, val? Mira, n'hi ha molts motius de lesió, vale? Però també el mateix que antes te vaig a fer com el top 3, vale? En este cas, entonces, la majoria és perquè et fan mal, ja d'inici. Entonces, si et fes mal i damunt li sumes fer i excés de pressió, el que havíem comentat, que alhora sí o sí el preu va tombar, va patir una fatiga muscular. Per tant, el número 1 va per xafar malament. El número 2 és per no haver comprat unes sabatilles esportives adequades. No ja van per tot el tema que vos està comentant antes de com han anat evolucionant les sabatilles, sinó que les sabatilles s'han anat especificant tant que, pues, depenent de tipus de peu, depenent de les hores que vas a dedicar-li a córrer, depenent del pes, depenent de en quin... per on vas a córrer. No és el mateix córrer per asfalt que córrer per gespa, que córrer en cinta i tal. Exacte. Per tant, depenent de totes aquestes coses, te va fer falta una sabatilla o una altra. Entonces, no n'hi ha una sabatilla que és la ideal, sinó, depenent de moltes coses, va ser... I si amb l'adquisició d'aquesta sabatilla, que no és la que tu realment necessites, també te pot produir aquestes lesions, val? I després la tercera és entre no tindre els entrenaments adequats. Normalment, la gent que realment es dedica a córrer solen entrenar bé, perquè solen buscar ajuda en preparadors físics, en especialistes que els ensenyin com entrenar i com planificar-se bé els seus entrenaments i tal. Hi ha un altre xicotet grup, però la veritat és que és molt xicotet perquè la gent està molt conscienciant que s'han de preparar bé per córrer i tot això, que és gent que o bé corre per superfícies sempre massa dures i sense estar ben adequat, entonces se lesionen molt, o bé perquè volen córrer massa. I volen córrer massa en este sentit que vull dir, no vull dir que vulguin córrer massa quilòmetres de res, és que volen passar de la meva vida de sofà a ser el macroatleta de la Marató de València. I no se pot passar tan ràpid, haurà de passar un procés, el nostre cos ha de passar un procés d'adaptació, s'ha de preparar físicament, s'ha de fer fort físicament, i això necessita temps. Si ho volem fer massa de pressa, al final trencarem per algun lloc perquè el nostre cos no estarà preparat.
Així que veiem en aquestes, no? Ahir els podòlegs suposa que teniu molt a dir en tema de pisada, en tema de quines són les sabates més recomanables.
Entonces, sobre el que m'havies... Te di això perquè sobre el que m'havies preguntat antes de que se podia previndre totes aquestes lesions, sí, o sigui, realment, i de fet n'hi ha conscienciació en el món del runner, tot el món té que fer una revisió de la pisada, a part d'un control de les sabatilles per veure que siguin les adequades i veure com camina i com corre. El propi... Per tornar a l'article este que havia llegit d'Àngel de la Rúbia, ell dia que fa uns anys havia fet un estudi també que agarrava un grup de corredors i provava anar sense plantilles, i provaven anar sense plantilles, anar en plantilles, i dia que a tots els anaven bé les plantilles. Els que tenien patologia, els llevava la patologia o els acomodava la patologia per no tindre dolor, i els que no tenien patologia rendien millor. Per què? Perquè com a partir d'aquesta hora el peu es comença la fatiga muscular, si tenim alguna cosa que ens ajudi a que aquesta fatiga no afecte, va estar més confortable. Val? Entonces, sí, els podòlegs en este cas tenim a munt a dir, s'han de fer estudis de la petjada, mirar bé com camina, com corre, com... I a partir d'ahí desenvolupar un tractament que puga adequar-se a aquest tipus de peu per a previndre o inclús curar aquestes patologies.
Encara que una persona es dediqui a fer 5K, perquè dius, jo per fer 5K he de fer tant d'esforç, no? Perquè inclús jo me vaig tirar fa un temps a córrer 5K, vamos, ja te dic que la meitat de coses que has dit no les vas tindre en compte. Me va durar 2 telediaris, també te dic, però...
Bueno, a lo mejor como te va a durar 2 telediaris, pues no va a pasar res. Y vaig, pero a lo mejor si te hubiera durado un poquet més. Además, ni una cosa que es el 5K, normalment es comença la gent, però poca gent se queda en 5K. Em refereix que potser pot ser el tipus de carrera per a principiantes, però normalment la gent sol tirar a altres carreres. Sí. La gent que li agrada córrer i que ho fa sistemàticament i que li agrada la carrera. O sigui, que s'ho agafa com realment un esport. No ho havia comentat antes, però és evident que també el sobrepès ens afecta en tots aquests tipus de lesions i, per tant, tota aquesta gent que està aixina a córrer per a baixar pes, bueno, pues tenen que tindre també una precaució especial perquè el sobrepès va afectar-nos, perquè al final el que està fent és ficar-li més pes al nostre peu. I quan correm, el pes que han de suportar els nostres peus se calcula aproximadament que és 3 vegades més del nostre pes, per la força de la gravetat i tal.
La senyora sobrepès, pues, els peus han d'aguantar molt més. I crec que ja per últim ens portes, per últim però detallat, no mires el temps, Laia, no mires. Recomanacions pre, en el moment, i post.
Pre, durant i post, val. A veure, antes de la carrera, és, bueno, la majoria de coses les hem anat comentant, que és saber la carrera on va fer-se, en quin terreny va fer-se, i preparar-nos en un terreny similar o en el mateix terreny per a que el nostre cos estigui acostumbrat, val? Tindre compte de com caminem, controlar si tenim algun problema i tal, tindre les sabates ja adequades tant per al terreny com per a la nostra forma de caminar, hidratar-nos constantment els peus per a que la pell estigui elàstica i puguem previndre ressaures i flictenes, com hem comentat en alguns altres temes i tal. O sigui, la hidratació sempre estem igual, val? Evitar l'excés de sudoració, la gent que li suen molt els peus, al final la suor dins de un calcetí i una sabata el que te fa és que te vagin, suar van a suar, però si sua en demasia n'hi ha tractaments, bueno, se poden ficar polvos de talco, però inclús n'hi ha tractaments, n'hi ha fórmules magistrals o n'hi ha inclús productes que van molt bé per a la sudor, per a poder controlar, per a evitar aquestes friccions que comentàvem perquè mos vagi el peu dins de la sabata, val? Protegir les zones de pressió, si sabem que tenim una zona que normalment ens protegís, pues intentar tindre un poc de cura i anar protegint-la. També s'han de gastar els calcetins que siguin de fibres naturals o de materials tècnics, val? No val el calcetí normal i corrent que ens fiquem de dia, o sigui, calcetins de cotó, a més ara n'hi ha en materials tècnics que són una passada que per previndre ressoures. Una setmana antes, més o menys, de la carrera seria interessant llevar-se totes les durícies que puguen haver, perquè una setmana antes, per a que tinga la pell temps a poder-se regenerar i tot això, després d'haver-ho netejat, val? Un parell de dietes antes, retallar bé les ungles, les ungles, com sempre, s'han de tallar en recte, curtetes però tampoc en excés, i se fa dos dies antes, pues, per això, per a que la ungla no se mos clave ni se mos clave una altra ungla o tinga xocs contra la sabatilla i se mos faig un hematoma subungual, que també és supertípic en corredors, que ja ho van comentar també en la cursa de muntanya, pues en estos també, exacte. So, el dia de la carrera, pues, si sabem que tenim llocs on tenim, solen tindre les rosaures, pues, ficar algun tipus de crema per les rosaures, com pugui ser una vaselina o alguna aixina. Però el més important és haver tingut el peu ben hidratat, però bueno, podem ficar algun tipus de vaselina per a previndre aquestes rosaures. No estrenar ni sabatilles ni calcetins, o sigui, gastar els que m'han gastat en l'entrenament. El dia de la carrera no és el dia d'estreno, mai. De fet, s'ha d'anar, quan se compra algo nou, s'ha d'anar introduint poc a poc durant els entrenaments. I després estirar correctament i hidratar el cos correctament. Me refereix també, és important beure un munt d'aigua, perquè al final la hidratació del cos també va als peus, val? I per últim, ja, bueno, quan acabem la carrera, important canviar-se els calcetins, perquè només acabem, perquè van estar suats, independentment de si tens excés de sudoració o no, si corres vas a suar. Per tant, els calcetins van estar suats i si el suor pot afavorir que n'hi hagin infeccions. Per tant, hem d'intentar, pues, llevar-hi els calcetins i ficar-me uns nous nets, val? I ja quan arribem a casa ens dutxarem i ja ens tornarem a canviar. Però canviar-los en seguida, bueno, estirar, que ja ho havíem comentat, si veiem que ens ha eixit alguna ampolla, que se ens ha fet un hematoma subungual, això s'ha de drenar el més ràpid possible. Per tant, intentar acudir a consulta podològica lo més pront possible per a que mos ho drenen i mos ho netegen i no tinguem problemes, val? Quan arribem a casa podem fer-nos inclús banys de contrast o banys de gel als peus per a relaxar un poc tota aquesta musculatura que hem estat fent-li un sobreesforç i sol ser útil i la gent sol fer-ho, acudir després a un fisio per a que en relaxe la musculatura
i que torni tot al lloc.
Torni tot al lloc, sin alguna contractura que ens la lleve. Bueno, la feina dels fisios exactament no la sé, però sé que sí que és important que vagin, que acudisquen i això.
Sí, que vagin al fisio, òbviament, per a la musculatura, però també abans, sobretot, especialment el tema dels peus. Si algú té algun dubte, Laia, com se poden ficar en contacte?
Bueno, el meu telèfon és el 685-288-034, jo atenc per cita prèvia, i res, és cridar aquest telèfon o enviar un WhatsApp i ja està.
Doncs moltíssimes gràcies, suposo, no?, que el que runner, doncs això ho té assabentat, però si algú es vol iniciar, que tinga tot això en compte, així que Laia, moltes gràcies i xerrem d'ací uns dies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Las emociones son el alma de las joyas. En estas fechas de celebración junto a nuestros seres queridos, buscamos un detalle que defina este sentimiento como un recuerdo inigualable. Joyería Lola Álvaro. La joya hecha realidad. Calle Comunión 39 de Villarreal. Visita nuestra nueva tienda online o entra en www.lolaalvaro.com.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Belén Albero, regidora de Alqueries. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Belén, lo primer que anem a preguntar-te, perquè ara que te tenim davant i podem fer-lo, és... Belén, tu eres regidora de la formació Compromís. I estàs governant en coalició en el Partit Socialista en Alqueries. La legislatura passà i ja vas tindre una coalició i cal recordar que entonces éreu dos.
Sí.
En este moment vos heu quedat en un regidor, però has tornat a formar, a pactar en Esther Lara, actual alcaldessa de Alqueries. Va costar molt este pacte?
Bé, va costar un poc perquè, com bé dius, vam tindre una, pel que fa a Compromís, una mala experiència en el govern, en la passada legislatura amb el PSOE, però era evident que nosaltres volíem un govern progressista a les Alqueries i que havíem de fer el que fora per estar, perquè si no sabíem que el Partit Socialista podia pactar amb Ciutadans. Aleshores, ens vam assentar de nou i vam fer un poc iniciar, com si no haguem estat junts, iniciar les converses, iniciar les propostes i bé, com bé vaig dir l'altra vegada, sense ficar ninguna línia roja inicial, veure quin era els objectius del Partit Socialista i veure tot allò que ens unia, més que allò que ens diferenciava. I ha sigut costós perquè, de fet, no vam entrar a l'iniciar-se la legislatura. Hem entrat en el govern al setembre, però això sí que ha costat un poc. Però bé, estem contents perquè des del principi tot allò que com he dit, tenim en comú els dos partits, pues,
sou socis naturals.
Això és el que m'hem pensat des del primer moment, que érem socis naturals, però vaja...
També sé que no eres alcaldessa perquè tu no vols.
Bueno, jo...
Perquè sé que les demés formacions, pots contestar o no, que tu pots reservar, però sé que les, tant Partit Popular com Ciudadanos te van oferir el fet de que tu fores alcaldessa de les Alqueries.
Sí, jo, perquè jo no vull, no, jo represente a un partit, represente també a uns votants, i no volem perquè, tot i que les persones són una cosa, la uh-huh. ideologia, no compartim ideologia ni amb, uh-huh. ni amb Ciutadans ni amb el PP. Hi havia coses que sí que compartíem, uh-huh. però 4 anys la ideologia pesa molt i no podíem arribar a cap pacte amb ells.
Passat ja este capítol, ara ja estem en el govern. Sé que heu incorporat gent a treballar de plans dins de les Alqueries, en concret 4 persones menors de 30 anys i 3 majors de 40. Explica'm un poc com heu...
Sí, estos són plans que s'inicien des del Servei del Labora, uh-huh. val, i el que hem pogut accedir. Uh-huh. Estem molt contents perquè les Alqueries és un poble xicotet, uh-huh. però ha crescut molt en poc molt. De temps. Els serveis...
Són molt bons. Dona fe d'això.
Però les necessitats augmenten uh-huh. i el personal... Pues, continuem amb el mateix personal. En el cas de l'Empuju, uh-huh. són 2 persones que treballen en via pública,
perfecte.
Menors de 30 anys, i en el cas de l'Encuju, uh-huh. són 2 persones que treballen a les dependències uh-huh. De l'Ajuntament, que uh-huh. és ja personal amb una titulació. Uh-huh. Després, este dilluns, ahir mateixa, uh-huh. se van incorporar 3 persones del Pla de l'Encorp uh-huh. que elles treballen com a jardineres.
Uh-huh. Lo que també se me preguntava, evidentment, quan en el moment en què publiquem que tu vens, pues, lògicament les ciutats fan preguntes. Uh-huh. Una de les coses que me preguntaven era si són tots del poble, són tots de la província, com se fa aquesta selecció de personal?
Pues, com he dit, com que és un programa de labora, uh-huh. és un programa de la província uh-huh. i pot accedir tota aquella persona que estiga apuntada al Servef, uh-huh. que siga demandant uh-huh. d'empleo. Aleshores, pot accedir qui vulga. En este cas sí que 4 persones són de les Alqueries uh-huh. i 3 no.
Però de la província.
Sí, però pot accedir a tota aquella persona que vulga.
Vostè té les regidories de...
Serveis públics, uh-huh. personal, uh-huh. medi ambient i normalització.
Sap que n'hi ha molta gent que se posa plaques solars a les Alqueries?
Sí, i estic molt contenta de que així no siga.
És una realitat.
Sí.
Tant que jo he arribat a pensar si des de l'Ajuntament s'està potenciant que les persones puguen tindre aquest servici, me referís a que tinguin algun tipus d'ajuda, si s'està estudiant el tindre algun tipus d'ajuda... per part de l'Ajuntament Municipal?
Sí, sí que recordar que quan ja estàvem en la passada legislatura, quan vam estar al govern, es va modificar l'ordenança, en este cas de l'IBI, que sí que està subvencionat totes aquelles vivendes uh-huh. que no siguen de nova creació, ja que tenen obligació, uh-huh. que se fiquen les plaques solars, tenen uh-huh. una bonificació de l'IBI uh-huh. durant 2 anys. Uh-huh. Recordem, aleshores sí que volíem treballar perquè la gent que uh-huh. volguera fer-se aquesta instal·lació que tingués aquesta bonificació en les taxes de l'IBI.
Uh-huh. Hem parlat de coses bones i jo sé, bueno, així va estar Toni Gil del Partit Popular uh-huh. i ens va, una de les coses que més li preocupava d'ell és que aquestes festes en octubre, en Alqueries, en el mes d'octubre van ser festes, s'instal·la un mesó del vi i de la tapa en un lloc concret, es diga, se diu en tal lloc està el mesó de la tapa i del vi, i en qüestió d'hores se troba en una valla i tal, on indica que no era en aquest lloc on anava a posar-se, sinó en un altre lloc. I, clar, ell diu que clar, ell s'alarma i demana d'alguna manera que li facin arribar el contracte que tenien en la persona que anava a muntar, en el empresari. I segons paraules de Toni Gil, no existís ni contracte ni documentació que acredite que aquesta persona anava a muntar un mesó del vi i de la tapa.
Bé, jo... Me sorprèn que el senyor portaveu del PP se preocupe d'aquestes coses uh-huh. i que no se preocupe d'assistir a la Junta Local de Seguretat que van fer per a festes, que ens pareix molt més important, però no obstant, jo vaig acabar d'entrar en el govern abans de festes i sí que vaig voler interessar-me per aquest tema. Per el que vaig poder saber, hi havia unes queixes prèvies uh-huh. de veïns que està en prop de lo que és l'Ajuntament, perquè se unifica tota la festa en un mateix punt. I a més també hi havia una valoració de la policia, que el carrer d'accés diguem, al recinte taurí, era on estava el Meso del Vi i la Fira, que igual caldria canviar-ho perquè era un poc perillós. Aleshores, sí que hi ha voluntat de canviar-ho, se li comunica a la persona que munta el Meso, que jo m'agradaria preguntar-li també al portaveu del grup popular si ha fet petició formal a l'Ajuntament d'aquesta documentació, perquè jo no la tinc, no n'hi ha en la correspondència, no tinc aquesta informació, però se li comunica que allí no se pot ficar el Meso, que si està interessat, que la ubicació va ser una altra. Sabem que el personal del Meso, en volta de ficar-se en contacte amb l'Ajuntament, se fica en contacte amb l'oposició, i ahir hi ha un poc de lío, perquè s'hauria d'haver dirigit a qui realment tocava. Al final, se fiquen en contacte amb l'Ajuntament i se li informa que se canvia l'ubicació a lo que són el mercat, el recinte del mercat. I se fiquen d'acord, i bé, hasta el que jo sé, se fiquen d'acord en que ahir no n'hi ha problema i que estarà el més sol i sa ubicació. Aleshores, no sé quina és la problemàtica que veu ahir el senyor portaveu del grup popular.
Una altra cosa que també ens va apuntar va ser el problema que n'hi ha en el pai del Caixer. És dir, diu que no s'han adoptat ni mesures, ni ha tingut cap tipus d'interès. En aquest cas sí que a la que acusava seria Esther Lara, que és l'actual alcaldessa. No sé si traslada-li vostè la pregunta, però... Sí. Què està passant en el Pai del Caixer?
Bé, el Pai del Caixer, com bé saben, és una herència que venim dels anys de quan tot eren pais. I bueno, des de Compromís sí que dir que des de que vam arribar al govern o des de que vam entrar en el consistori, el que volíem és que aquestes coses s'aclariren. Perquè en el cas del Pai del Caixer han hagut interessos partidistes, tant des del grup socialista com des del Partit Popular, el Partit Popular, i el que volem és que aquestes coses fos el més clar possible i que s'aclarinen el més pront possible dins de que això siga. Aleshores, hi ha una sentència ferma des de setembre de 2018.
Sí.
Nosaltres ara tenim una assistència jurídica nova.
Sí, això és el que m'apuntava, perquè jo li preguntava, bueno, vostè... pues bueno, davant d'una crítica, dame una solució. Vostè què faria? Pues bueno, jo anar a un servici jurídic, en aquest cas ja s'ha anat a un servici jurídic.
Clar, nosaltres de Compromís. Com és una cosa en el que no estem a l'Ajuntament, el que volem és que totes les coses estiguin clares.
Lo més clares possibles.
I que una assistència jurídica ens diga quin és el camí a seguir, sempre defendent els interessos del poble de les Alqueries. No estem per interessos particulars, estem per els interessos de l'Ajuntament i del poble de les Alqueries. Per tant, per això hem demanat ja que ficar-nos en este tema.
Ja s'ha reunit en la part jurídica, o sigui, ja tenien una assistència jurídica que li han dit per on té que portar aquest tema. Sí. Ens pot avançar algo?
Bueno, n'hi ha coses que encara no se poden dir.
Que encara
se
poden dir, però bueno, que està en vies.
Sí, sí, que és de veres que avui ens han reunit en l'assistència jurídica i amb tota l'oposició. I per el que hem vist, tots estem d'acord en quina és la línia a seguir, i és seguir el que la llei ens diu.
Claro.
I en sol·licitar la documentació que ens falta. Ja està.
Pressupostos per l'any que ve?
Pues els tenim ja més o menys tancats. El que passa que ara les Alqueries tenim un problema greu que ens passa als pobres xicotets, i és que ens quedem sense secretària. Aleshores, per a nosaltres ens complica molt la feina, perquè estem a final d'anys, hi ha que fer pagaments, si són prioritats, fer pagaments, fer comptes del 2019.
Els comptes de l'Ajuntament de les Alqueries estan sanejats?
Sí.
Perfecte.
Sí. La veritat és que tenim un servei tècnic molt efectiu i molt eficaç, i tot i que hem estat sense secretària durant 6 mesos, ara en tenim, però se'n torna a anar, la gent està treballant molt, però així i tot hi ha coses que és necessari que ho faci la secretària. Aleshores, ens agradaria aprovar-los en el 2019, però a no poder ser, pues, seria en gener, perquè estan quasi tancats ja els pressupostos.
Jo la veig en ganes d'acabar la legislatura sense tindre ningú problema. És a dir, en aquests moments la relació amb l'alcaldessa...
Sí, és bona, tot i que ara estic a soles, tot i que tinc un grup darrere, però vaig a... tenim moltes ganes de fer coses, tenim molts projectes, uh-huh. i en este cas estem recolzats per a que se facin. Aleshores, clar, que ens agrada... O sea, no pensem en cap moment que no anem a acabar la legislatura. Volem acabar la legislatura i esperem estar en la propera.
No, indiscutiblement, si una persona dins de les... Bueno, n'hi ha de tot, perquè hi ha voltes que treballant bé te dones compte que perds un regidor i això sap molt mal, i n'hi ha vegades que no treballant ni avant pues se'n guanya, i això és una cosa que se mos escapa quasi tots, perquè per més que fem sumes i restes, al final és el que és, i al final el poble vota el que té que votar, i més en un poble menut, que jo puc dir que al carrer mos aborden i mos fan peticions de coses.
Sí.
Perquè, evidentment, en este moment la població de les Alqueries és de...
4.660...
Que si pogueres tindre una vareta màgica i posar alguna cosa a les Alqueries, què és el primer que posaries?
Uf, tenim tantes necessitats... Que
ara sí, però prioritza.
Ara mateix jo demanaria que canviaren la llei esta famosa, crec que era de Montoro, de que puguen crear més places de personal, perquè nosaltres tenim el mateix personal des de que es va crear l'Ajuntament, que va ser el 1985, i tenim moltes necessitats.
Parles de la part administrativa?
Sí, perquè al final...
Dins de l'Ajuntament?
Perquè al final és la gent que fa molta feina, i molta feina important. Uh-huh. Nosaltres tenim les idees, tenim els projectes, però al final ells se ho treuen.
Bueno, la vareta màgica, nada, lo primer que te falta, que és la secretària.
Claro.
Perquè he vist que sí que és veritat que al tindre... són 7 persones les que han vingut de fora en este moment a l'Ajuntament de les Alqueries per estos plans que t'han vingut. O sigui que, d'alguna manera, sí que per lo que tu... d'alguna manera, te fa falta, ja en tens 7, aquestes són de via pública, no?
Sí.
I ara sí que demanaries tindre alguna més dins de la part administrativa.
Sí.
O sigui, que tu creant empleo, no?
Clar. Clar. Sempre, perquè feina n'hi ha. Perquè feina n'hi ha. Si no hi haguera, no? Però feina hi ha i és necessari.
Alqueries és un poble que creix?
Sí. Ara un poc, crec que està bastant estable. Però sí, ha crescut.
Alqueries és un poble que respecta les tradicions? Participa en les tradicions?
Sí, jo diria que sí. Diria que sí.
Se fomenta que se participe?
Bé, jo crec que s'hauria de fomentar més. Jo des de la regidoria, en este cas es diu normalització lingüística, però sí que anem a treballar un poc per les tradicions nostres valencianes. Aleshores, pues bueno, fa falta molta feina encara. O sea, tenim moltes idees, però bueno.
Vostè veu a la joventut receptiva?
Bueno, n'hi ha de tot, crec que com en tots els llocs, no? Sí.
En la participació me referís de festes, de tradicions, de...
Sí. A més, la gent de les Alqueries som un poble que sempre estem al carrer, que participem molt, que fem moltes coses. Jo crec que sí.
És un poble ben comunicat? Me refereixo jo a la joventut que viu allí, té fàcil, té un bon transport públic, per exemple?
Bé, sempre se pot millorar. És de veres que ara s'han augmentat les línies, tant que va a Castelló, que va a Borriana, però bueno, nosaltres des de Medi Ambient i Sostenibilitat el que volem fer és augmentar l'utilització del transport públic en disminució del transport privat, ja que tenim el Vila-real molt prop, Borriana molt prop. Bueno, de fet, avui he vingut en bici i m'han costat no res, 20 minuts, fer que la gent pues utilitzi el transport públic.
Sí, perquè cal recordar que els xiquets només van al col·legi fins als 12 anys, és a dir, per anar a un institut se tenen que traslladar, per tant, sí que això pense que se deuria de fomentar, és a dir, demanar, és a dir, des de dins del municipi, demanar a qui corresponga que n'hi hagi una bona infraestructura que la gent jove i la gent gran es pugui moure, no?
Clar, i com he dit, estem prop de poblacions, molt prop de les poblacions, i en el cas que dius de l'institut, no? Que a les Alqueries no tenim institut,
claro.
I en la passada legislatura, quan teníem la regidoria d'Educació, ja vam fer una sol·licitud per a que se valorara el tindre institut a les Alqueries. Bueno,
veus?
De moment encara està ahí, però vaig a...
se pot d'alguna manera incorporar aquesta vareta màgica i que cada vegada se puga tindre més coses.
Sí, clar.
Belén, espere que vingues a contar-nos més coses, sobretot com funciona lo del, o sigui, com se va desenvolupant tot aquest problema i aquest nuc que n'hi ha en el país, que ahir estem parlant de molts diners que d'alguna manera tindran que pagar los tots els alcrienses?
Alcrieros i alcrieres.
Alcrieros? Sí, jo sóc més de dir alcrieros, no sé, però és aixina.
Sí, el gentilici és alcriero, alcriera.
S'hauran de pagar de les butxaques dels alcrieros.
Clar, clar. I el que toque pagar, perquè aixina siga, pues, s'haurà de pagar. Totes les instal·lacions i totes l'urbanització que s'ha fet, evidentment, s'ha de pagar. Però el que no toque pagar, pues, no ho farem. Aleshores, com hem dit, és de fa molts anys i nosaltres volem tindre clar quina és la situació i quina és la millor manera d'actuar per en benefici al poble de les Alqueries.
Belén Albero, moltes gràcies i fins molt pronte.
Moltes gràcies a vosaltres.
No, sí, no te lo vas a quitar de la cabeza. Ven a Pick and Pack y encuentra tus regalos de Navidad y Reyes para toda la familia, para todos y para todas. Y hasta para ti, regálate Pick and Pack, el regalo perfecto. Pick and Pack, Avenida Pío XII, frente a Torre Mocha.
Ha llegado el momento del cambio. Este mes pásate por la Pelu y luce lo último en peinados, mechas, corte y el mejor maquillaje para tus cenas de empresa o celebraciones con amigos o familia. Estas Navidades, luce perfecta con la Pelu, calle Colón 10 de Villarreal. ¡Te esperamos!
Tus soluciones en rotulación tienen un nombre: Rotulisto. Rotulación de vehículos, vinilos de corte, vinilos decorativos, fotomurales, lona, stands de ferias y todo tipo de letras corpóreas y rótulos luminosos. Rotulisto, ven a vernos y te informaremos. Nos puedes encontrar en carretera Almazora, nave 47 en Castellón o en el teléfono 964-788424.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-20-41. Borriol. Estornino. No te dejará ni una. Con 3 años de garantía.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantología dental. Tu dentadura completa fija con 4 implantes en 48 horas. Y ahora, implante unitario con corona de porcelana desde 28 euros al mes. Clínica Dental Llopis Díaz, Perejil 10 de Villarreal, 964-5290-48. Odontología de calidad a precio justo. Llama ya al 964-5290-48. Te esperamos, porque tú eres lo más importante.
¿Vols anar a veure el Villarreal a preu econòmic i a la vegada ajudar a una bona causa? Grada solidària a favor de Conquistando Escalones per al Villarreal Getafe del dissabte 21 de desembre a les 6:30. Entrades ja a la venda i de forma limitada a tan sols 10 euros. En Cafeteria Tàrrega 65 de Villarreal.
Bulgari, Prada, Armani, Hugo Boss, Dolce Gabbana, Michael Kors. ¿Quieres acertar estas Navidades? Escribe la carta en Óptica Villarreal. Las mejores marcas y los modelos más originales. Esta Navidad regala Óptica Villarreal, Dr. Fon 17. Con los mejores deseos, Bon Nadal.
Si te gustaría tener un crossover compacto y personalizable, definitivamente eres de los que quieren más de la vida. Kia Stonic desde 12.600 euros. Ven a conocerlo a tu concesionario Kia más cercano. Financiando con Banco CTLM S.A.U. hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Desde Borriol, Antonio Gálvez, bon dia.
Bon dia, Susana.
Regidor del Partit Socialista. Bueno, cal recordar, antes ho hem avançat, que va vindre l'alcalde de Borriol i va parlar d'una problemàtica econòmica que està vivint-se en l'Ajuntament de Borriol i va parlar d'un pla de sanejament, un pla de sanejament que s'ha votat en contra.
Així vale? És.
Entonces, ahir va estar Maria Consuelo, del Partit Popular, que va donar la seva versió, i avui li preguntem a vostè. Borriol necessita un pla de sanejament?
Home, Borriol, ara mateix, per a que ens entenguem tots, bueno, primer felicitar-te, perquè ahir vaig escoltar l'entrevista de Maria Consuelo i t'has informat molt bé. Això, en un periodista no sempre se dona el cas, sí. I vas investigar prou en profunditat. Uh-huh. Bueno, el pla de sanejament és inevitable, vamos.
Inevitable. És
inevitable? Sí, segons la legislació, Vicent. Uh-huh. Sí. Tu, ara mateix, quan tu tanques un exercici del 2018, com va passar, no només en el romanent de tresoreria negatiu, que és el que se va sentir ahir en l'entrevista, sinó que també tens un pago medio a proveedores, que és el terme, segons la legislació, de 99 dies, això t'obliga, la legislació t'obliga a presentar no només un pla de sanejament, t'obliga també a altres mesures, si vols, després les comentem més en profunditat.
Val. Entonces, vostè davant d'esta situació... vota en contra?
Ah, vota en contra del pla d'ajust que se mos va presentar. Bueno, pla d'ajust és com s'anomena la legislació. Pla de sanejament vindria a ser lo mateix, ¿vale? Però el que se mos presenta és una pujada d'impostos. No és retallar el gasto. ¿Vale? Tu llitges la legislació, Vicent, ¿vale? La llei orgànica d'estabilitat pressupostària, i la llei d'Hacienda local, ¿vale? Sí. L'article 193, si tu tanques un exercici en romanent de tesoreria negatiu, tu tens primer que res, en el primer pleno, posterior a tancar aquest exercici en negatiu, tens que aprovar una reducció del gasto. Això no se va fer, una reducció del gasto de al voltant de 400.000 euros, que és el forat que ens hem trobat, que ja ho saps d'ahir. Després també parla una possibilitat, la llei d'Hacienda local te parla d'una possibilitat de fer préstamos de legislatura, que se diuen.
Préstecs de legislatura.
Sí, això vol dir que però en el nostre cas això és impossible...
Perquè, en el cas de Borriol seria impossible.
Sí, és impossible en el cas de Borriol perquè estem endeutats de legislatures anteriors. Quan el teu endeutament és massa alt, tu no pots fer préstecs de legislatura. Val? Entonces, no podem aspirar a aquesta solució, que seria una de les solucions. I la tercera cosa que te diu la llei d'Hacienda local és que estàs obligat a presentar un pressupost de l'any següent, és a dir, en aquest cas del 2020, estaríem obligats a presentar un pressupost en un superàvit igual o superior al forat que se va deixar en l'exercici anterior.
Antonio, en el 2017, que encara n'hi havia 18.000 euros, s'haver estat a temps de demanar el préstec que vostè està dient-me?
Ah, bueno, això és que no haguera fet falta. En el 2017 no haguera fet falta, perquè el romanent de tresoreria era positiu.
Sí, però només n'hi havia... O sigui, només tenien 18.000 euros i és quan suposa que s'haurà tingut que abordar fer un...
S'anava pagant els crèdits anteriors que n'hi havien pendents, s'estaven tornant més o menys a un ritme de 400.000 euros a l'any. Crec que així Héctor va comentar, l'alcalde va comentar, uns 500.000. Són números redons, no crec que ho feren ninguna mala fe. Simplement parlem, arredonim les xifres, però cada any s'anaven tornant uns 400.000 euros dels crèdits i religiosament, a més, obligats per la legislació. La llei d'estabilitat pressupostària t'obliga a anar tornant aquests crèdits. En el moment que tingues liquidesa has d'anar tornant els crèdits. La malifeta ve al 2018.
El 2018.
Jo t'anticipo que té que n'hi haver una comissió d'investigació ara pront, segurament al pleno, al gener, el propi alcalde ho ha reconegut avui en premsa, que n'hi haurà una comissió d'investigació a veure aquesta malifeta d'on ve.
Clar, perquè el que sí que jo me sorprenc és quan ahir Maria Consuelo me diu que quedaven el 2017 18.000 euros.
En positiu.
En positiu, quedaven. Sí. I el 2018, quan els presenten els comptes, n'hi ha 400.000 en negatiu i 900.000 en factures. És dir.
Sí, bueno, són 835.000, lo mateix. Són xifres molt abultades. Ojo que 835.000 euros en factures pendents sobre un pressupost de 4 milions que té el poble. Sobre un pressupost de 4 milions, més de 800.000 euros de factures pendents, és una xifra bàrbara.
I la comissió d'investigació...
sí.
S'ha plantejat per part d'aquí.
Veïns de Borriol, un dels partits que està en la posició.
Uh-huh. Sí. I en el moment en què se planteja això, s'accepta o s'ha plantejat en breu?
No, ara el que vindrà ahí darrere és segurament si aquesta comissió d'investigació se fa de 2017 a 2018, uh-huh. per a veure, o ho tirem més darrere, fins al 2011.
Sí.
O...
Això és el que m'apuntava a mi Héctor, sí. Héctor el senyor alcalde, sí. que ell no vol que se faci una investigació, no li pareix just que se faci una investigació des del 2015, sí. que ell considera que la investigació s'ha de fer des del 2003, des sí. que governava el Partit Popular.
Pareix que està canviant d'opinió. Per el que he llegit avui en premsa, uh-huh. ja des del 2003 li pareix que és massa i ara està calculant des del 2011. Des del PSOE, des del PSPB, que ho decidim uh-huh. de forma assembleària tot, uh-huh. Segur que en l'assemblea decidirem que sense problemes des del 2011. Sí. Però el primer, o sigui, el que està claríssim ara és que del 2017 al 18 ha vingut la malifeta. El 2017 uh-huh. hi havia romanent de tesoreria positiu, el 2017 sí. també,
pues
i el
18
ve la malifeta. Ahí està el
és
mal.
Possible...
Se pot tirar més arrere,
no,
però...
No, però és possible que l'alcalde, sí que és veritat, l'actual alcalde, sí que me diguera des del 2011, o almenys des de l'anterior legislatura, que era el 2011, sí, perquè sí. ell sí vol, d'alguna manera, que quan ells no tenien la potestat des de l'Ajuntament, que no sí. governaven ells, sí. Que governava Adelina Santa Maria, després Adelina sí. Santa Maria i Ivan Pauner, sí. I aquests datos econòmics també isquen a la llum. És dir, sí. que a lo millor sí m'he de dir des del 2011, però jo remuntant-me sí. m'he donat compte que des del 2003 Adelino Santa Maria estava governant.
Sí, però a veure, Adelino en el 2003 o en el 2011 fins i tot, la legislació no és la que n'hi ha ara d'estabilitat pressupostària. Uh-huh. A partir de la crisi, així en Espanya va vindre una legislació també de transparència uh-huh. i esta llei de transparència t'obliga tots els trimestres a ajuntaments de més de 5.000 habitants, com és el cas de Borriol, sí. tens que anar rendint comptes cada uh-huh. trimestre i els comptes tenen que estar clars i en este cas no estan. En este cas, els comptes no estan gens clars.
Entonces, vostès, des de la part de veïns de Borriol, demanen sí. la comissió d'investigació. Sí. Airme di a Maria Consuelo que ella vol veure i vol saber en què s'han gastat aquests diners. Si a ella claro. Li presenten, ella vol... L'únic, perquè a més li vaig preguntar textualment i va dir que jo el que vull és saber el que s'han gastat i el que hem de demanar i com, per què, perquè hem de demanar això i en el que s'ha gastat i en què els estalviem. Sí, sí. Des del Partit Socialista, què és el que volen o quina solució li donarien a aquest tema?
Sí, la solució és, pareix molt simple i, de fet, ho és. És la cosa més senzilla del món, és complir en la llei. És complir en la llei, és a dir, tu tens una obligació de rendir comptes trimestralment, doncs pues ho fas. Tu tens que tindre la figura del tresorer, que se va parlar uh-huh. ahir, doncs pues el contracte és el tresorer i el tens uh-huh. ahir. I no s'ha parlat encara, sí, en esta emissora, de la relació de puestos de treball. La relació de puestos de treball és una figura que també contempla la legislació i espera que l'Ajuntament sigui més eficient, perquè uh-huh. tingui uns treballadors que fan uh-huh. falta i que facin la faena que tenen que fer. Això se regula tot en una relació de puestos de treball. Tot això ens obliga a la legislació i a la transparència també. En l'anterior legislatura van haver dues sentències judicials en contra de Compromís per amagar informació també a veïns de Borriol en este cas. Uh-huh. I això ho marca la llei de transparència. Si des de Borriol, des de fa 8 anys o 6 anys, segons la legislació de què parlem, s'haguera anat complint tot la relació de puestos de treball, la figura del tresorer, la llei de transparència, s'hagueren presentat els comptes clars, uh-huh. no hagueren ni hagut ningú problema. Complint en la legislació és aixina de simple.
Vostè s'esperava que li plantejaria el pla de sanejament en la quantitat que hi havia en negatiu i en... ja en negatiu i en falta... En aquests 835.000 euros que vostè... m'ha rectificat els 900.000 sí. a proveïdors. Vostè això ho veia vindre, se ho esperava,
no, no.
Ho havia,
no, que va.
Li ho havien, l'havien no. informat?
No, no m'havien informat en absolut. El meu company, Paco Pastor, que era l'anterior regidor del PSPB, ell formava part del govern, era soci en junt en Compromís, i a mi ningú m'havia dit que vindria este forat tan gran. Sí que vam intentar en un principi, jo, per lo menos, en les assemblees del PSPB, vaig votar a favor d'un crèdit de 500.000 euros, que vau parlar l'altre dia.
Sí, sí.
També vaig votar a favor d'una modificació de crèdit de 175.000 euros per a pagar les basures i tal, la replega de basures. Però jo estava... Pensé que en un principi vaig intentar ajudar a que la situació econòmica se reconduïre, però és que en aquests 500.000 euros, que van ser per pagar factures, no van haver prou en 500.000 euros, sobre 4 milions que dic de pressupost d'un ajuntament, no van haver prou en la modificació de crèdit de 175.000 euros. Damunt volien pujar els impostos a tot el món, els impostos d'una manera que així s'ha parlat de la taxa, de passar de l'IBI, passar del 0,69 al 0,78, no sé què, dona igual. La qüestió és que en Borriol és molt típic, que ja ho he parlat en algun pleno, la gent major està tota la vida fent-se un maset. Un mas, així en Vila-real,
sí,
també
sí,
parleu
sí,
dels masets,
sí,
anant
sí,
a l'ermita,
sí.
allí és paregut, en Borriol. La gent se fa un maset i està tota la vida estalviant per fer-se un maset, que al final acaben 300 o 400 metres quadrats, que són xaletons, però bueno, se
sí,
li
sí.
diu maset. I això porta uns gastos, clar, després quan arriba l'IBI.
Claro.
Això vol dir que una persona que ha estat treballant tota la vida per fer-se un maset té el maset i la casa al poble, que tampoc és un ricachón. És una persona treballadora de tota la vida. I se troba en una jubilació de 800 euros al mes
sí.
i quan li vingui l'IBI, que se pretén pujar des de Compromís, quan li vingui l'IBI, més la taxa de basures, pagarà dos basures, dos IBIs, i vindrà a pagar 840 euros, 850 és el que he calculat jo. 850 euros d'IBI més taxa de basures, quan el seu sou d'un jubilat són 800 euros, això en la Constitució espanyola i en la Llei General Tributària se diu el principi de capacitat econòmica. O sigui, tu tens que pujar les taxes i els impostos, però que pugui fer front el contribuent. El contribuent té que tindre una capacitat econòmica per pagar els impostos que tu li proposes com a polític. No pots demanar una barbaritat com s'està demanant de pujar
sí,
d'impostos.
En aquest cas, el que parlaven era que feia 10 anys que després que no se pujava absolutament ningú impost i que si cada vegada les coses són més cares i se necessiten més recursos, pues, que d'alguna manera això és el que fa un poc el forat dins de l'Ajuntament.
No, el que fa el forat és, per exemple, les festes d'agost o les festes de Sant Vicent. I si tu les pressupostes en 145.000 euros i després te'n gastes 180.000, que és el que està passant aquests darrers anys, doncs t'estàs gastant més del que pots. Si no pots contractar una orquestra de 6.000 euros, doncs la contractes de 4.000. I això no és necessitat, i això no són servicis necessaris per a la ciutadania. I ahí és, per ahí és per on se'n van els diners, en el gasto. N'hi ha massa gasto. I si el poble...
I estem parlant de gasto lúdic, que no és gasto necessari,
per exemple,
és el que vostè m'apunta en este moment, que és gasto lúdic. Però gasto necessari està cobrint-se el que toca?
Bueno, antes hem parlat de la replega de basures, per exemple, no? I que ahí n'hi ha un forat tremendo. Això sí que és un gasto necessari, però també, a lo millor, si no se pot passar la basura tots els dies, pues se tindrà que passar 5 dies, ¿vale? De moment, mentre la situació econòmica no millore, quan ja se aconseguís que reduir el forat que n'hi ha econòmic i se vagin pagant les factures a 30 dies, per lo menos, ahí tu ja podràs tornar a pujar la recollida de basures a 6 o 7 dies a la setmana. Però és que n'hi ha que ser conscient, si n'hi ha una necessitat de diners, pues n'hi haurà que retallar d'un puesto o altre. Això és el que des de Compromís no estan disposats, a retallar de ningun puesto.
Sap què passa? Que en el temps que estem vivint, els temps que corren, a mi, per exemple, me diuen que de llevar-me dos dies de no replegar-me la basura i jo estaria sorpresa.
Sí.
Entonces, perquè Borriol és un poble molt ric.
Sí, és molt ric si tu te'n vas a la urbanització de la Coma o te'n vas a la urbanització de Masia Gaetà, urbanitzacions on tens tu l'accés restringit, ahí n'hi ha un... Però com t'he dit antes, molta gent del poble, de tota la vida, són llauraors, han treballat en la indústria del moble o en les espardenyes, les dones en el matrimoni, moltes vegades han sigut les dones les que han treballat en l'economia submergida i no han cotitzat, aleshores la pensió que tenen... o no existís o és mínima. Entonces són rics en unes certes urbanitzacions que estan en el terme municipal, però la gent del poble és gent normal i correnta.
Ja, però quan estem habituats a unes infraestructures que mos cobrixen des dels ajuntaments i de col mos diuen que aquestes infraestructures haurem de deixar de tindre-les, no sé, quasi que hauria de donar a elegir al poble si volen pagar una miqueta, si volen pagar una miqueta més o... no sé, digui jo, jo
sí, sí, però com t'he dit antes, jo estic dient un últim recurs, per exemple, en les basures, però antes, per exemple, mos podem retallar el sou als polítics. O sigui, jo per exemple no tinc per què cobrar. Moltes vegades se parla de l'amor al poble, de l'amor que tenim al poble, però després els sous van en augment. Ahir ja te van estar parlant de l'augment salarial del senyor alcalde, que va proposar en més d'un 46%. Jo, sin embargo, propose que mos baixem el sou. Mentre l'economia estigui mal del poble, mentre no siguem capaços de recuperar el dèficit eixe que tenim en l'Ajuntament, pues baixar-mos el sou o deixar-mos el sou a zero.
Una bona opció.
És una de les propostes que fem des del PSPB en assemblea que vam decidir proposar, però no se mos ha fet cas. No, això de llevar-nos el sou no agrada molt a altra gent.
Però bueno, és una proposta seua perquè d'alguna manera el que volem és...
reconduir la situació.
Exacte.
Des de luego en el nostre sou no se solucionen 835.000 euros de factures pendents. Però ja és un símbol. És un símbol. És un símbol i se pot començar per ahí. I la figura del tresorer també seria important.
I la figura...
Perquè ell ficaria ordre. Ell ficaria ordre, és el que té que pagar les factures, és el que... I interventor ja n'hi ha, ara ja està a temps complet, fins ara no està ja a temps complet, tot això anirà fent que la cosa se reconduïsca.
Mire, quan estic parlant amb l'alcalde de Borriol, me sorprèn que no tinga un pacte sobretot amb vostè, que és el seu soci natural.
Sí,
així és. No n'hi ha possibilitat de n'hi haure un consens perquè pugui haver una governabilitat.
Sí, ja te dic, en principi el motiu per el que nosaltres vam decidir en assemblea no pactar en compromís va ser les dues sentències que tenien en contra per falta de transparència, ¿vale? Per no facilitar la documentació a altres partits del poble.
I vostè això li ho va fer arribar.
Sí, això ho sabíem, que hi ha hagut dues sentències perquè no per falta de transparència de compromís. Entonces, això és una cosa. Una altra...
Però partint de que ja s'ha... És a dir, tant en la part de compromís com en la part socialista de Borriol sou persones noves, cares noves.
Sí.
Quan, d'alguna manera, antes que parlava l'anterior convidada, que era Belén Albero, que ella en l'anterior legislatura en les alqueries va tindre que fer un reset i dir, mira, es comencem de zero. En el vostre cas sí que és real que es comenceu de zero.
Sí.
On està l'escollo?
L'escollo és que l'anterior legislatura, l'anterior regidor del PSPB ens va comunicar que ell se va sentir ningunejat completament. Ell per exemple, no formava part de la comissió de govern, de la Junta de Govern. Quan normalment, si tu eres un regidor que ten en competències, en el seu cas era policia, cementeris, mercats, pues ell lo normal és haguera sigut que estiguera en la Junta de Govern, pues no, les coses se decidien entre ells, entre la part
no
de compromís. No s'hi
havia integrat.
Clar que no, això és el que ell mos va fer arribar. També n'hi ha que recordar que en l'anterior legislatura, igual que en esta, una vegada fetes les eleccions, Compromís sempre ha buscat com a soci de govern a veïns de Borriol. El primer partit que han buscat ha sigut a ells. Això en un poble menut s'acaba sabent tot i saps en qui negocien, en qui no. Nosaltres sempre, o sigui, el PSPB sempre ha sigut una tercera, quarta opció. A mi, per exemple, van tardar a cridar-me després de les eleccions, doncs quasi dos mesos a cridar-me per telèfon. O sigui, que pareix ser que no tenien molt d'interès en que fora jo el soci, com dius tu,
natural.
Lògic i natural. Encara que de lògic i natural n'hi hauria que veure qui és d'esquerres, qui és nacionalista, perquè a vegades en els pobles
se
pot ser més nacionalista que d'esquerres moltes vegades dius jo no veig l'esquerra ni l'interès social ni en ningú puesto. Però bueno, en teoria som els socis naturals, sí, com tu dius. De fet, el pacte del Botànic, jo per exemple estic d'acord, me pareix molt bé el pacte del Botànic, i me pareix molt bé les negociacions que s'estan portant en Madrid, me pareix molt bé, correcte.
En Generalitat està el pacte entre Compromís i el Partit Socialista, en Diputació també.
Sí, me pareix bé.
És a dir, no, per mi no era res estrany.
No deuria de ser estrany. però n'hi hauria que parlar més. Des de luego, jo, el meu telèfon el dono a la gent i si jo no recibís cridades i a mi no me criden ningú per negociar, pues, què tinc que fer? O quan criden a l'anterior regidor, que ja no forma part de, ni és secretari general ni és regidor, i criden a l'anterior regidor. Això quan el van cridar al cap de dos mesos. Que caro.
D'alguna manera tampoc habéis pres disposició per la part de la formació que està en aquest moment governant Borriol, que és compromís d'un apropament en vostès.
Que va al revés, i l'únic que sents són comentaris així, rumors de que has demanat tal, has demanat tants diners, que va, jo que tinc que demanar diners, i estic dient que jo estic d'acord en llevar-nos el sou. I sents els rumors que són falsos, no? Que venen des de...
En definitiva, vostè per aprovar un plan de sanejament per Borriol, què és el que li demanaria al senyor alcalde?
Que compliren la legislació, que fera una relació de puestos de treball, que ja ho he demanat en pleno, no t'estic descobrint res, que fera una relació de puestos de treball, que contratara el tresorer, i que miraren un poc lo que estem dient, la llei d'Hacienda local, l'article 193, encara que sigui molt tècnic parlar d'això així en la ràdio, però...
No, però són d'alguna manera... Ja perquè... lo que volem és que s'arribi a un acord, que s'arribi a un acord perquè un poble tan bonic com és Borriol tinga un govern com toca. Doncs estem parlant de complir la llei, de que se regulen els puestos de treball, que n'hi hagi un tresorer, i en això vostè estaria completament d'acord.
Claro, i tant que sí, claro. Perquè això segurament es començaria a traure d'esta situació. Sí,
en la que ningú vol estar.
Claro, ningú. Que mos intervinguen des de Madrid, que s'ha parlat, pues, se mos va intentar assustar, se mos va mentir, se mos va dir que això era imminent, que vindrien des de Madrid, Hacienda, mos intervindria l'Ajuntament, no podrien decidir res, i el temps està demostrant que era mentira, que no és tan imminent ni era tan urgent, i les mesures de retall del gasto, que sí que s'han d'abordar ja, no s'estan prenent. Això no s'està prenent. L'equip de govern és el que té que governar i mos convoca a una reunió a tots els partits per veure en què se pot retallar, en què no sé què. Jo estic en aquesta reunió, estem tots els partits, i en un rato se trauen més de 270.000 euros de retall, de gasto. En un rato se van traure més de 270.000 euros.
En el que l'alcalde estava d'acord?
Ah, no, no ho ha tirat endavant. Sí, però no ho ha portat endavant, en aquest retall.
En aquest moment que estaven tots reunits, i vosaltres i vostès trobaven 270.000 euros d'estalvi, ell considerava que això era viable, que això era bo?
Ah, ell sempre ha estat en pujar els impostos i que el retall ja el faria més endavant. Però, claro, tu te pots fiar o no de que aquest retall després vindrà. És que per damunt, la pujada d'impostos, si llitges el pla de sanejament, la pujada d'impostos és per traure al final 300.000 euros que volen dedicar-se majoritàriament a amortització anticipada de crèdits. Amortització anticipada de crèdits. Això estaria bé, això no tindria ningú problema, però no és necessari fer amortitzacions anticipades de crèdits. Tu dices que el crèdit vagi tornant-se ella soles, i tens, entonces, te pot quedar...
I li han preguntat per què volia destinar-lo precisament a l'amortització anticipada de crèdits?
No, jo no ho sé. No sé per què volia... s'especula si és per a que quan arriben les pròximes eleccions ja tingui una situació econòmica més favorable.
Més olga, més olga.
Claro, per poder tornar a guanyar les eleccions. O sigui, motius polítics. Motius...
Sí, no, per traure crèdits.
Però això és especular. Jo això no ho estic dient jo. Això és una especulació que he sentit. No?
Sí, perquè d'alguna manera... Per això li preguntava. Perquè...
I pareix lògic. Si veus els plaços en els que se volien tornar els crèdits i com l'últim any antes de les eleccions se volia tindre una liquidesa gran per a fer gastos al poble i que així la gent estigui contenta i pugues traure més vots, dona la sensació de que era una búsqueda electoralista.
Crec
que s'entén, no sé.
No, sí, ho ha explicat claríssim. En els pobles menuts, i si les històries funcionen, i evidentment la gent quan més sucre més dolç, però ara estem en el moment que estem. I en aquest moment el que hi ha és que traure aquesta població endavant. Sí. Per tant, vostè ha dit la seva posició com a regidor de Borriol.
Bueno, la meva, la que representa el PSPB.
Vull dir que jo no parlo...
Sí, perquè jo normalment no decidis res en solitari. Normalment ho porto tota assemblea i ho decidim allà en l'agrupació local. Sí.
I bueno, ja que són figures noves per part de les dues parts... Pues no sé, dit queda, està gravat, si això se complís, pues que arribi tot a bon port.
Molt bé. Així no és,
moltes gràcies, Antonio Gálvez, des de Borriol, i fins la pròxima.
Moltes gràcies a tu, Susana.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
Nueva apertura de la pizzería Cafetería Cristal con cambio de gerencia. Ven a disfrutar de nuestras recetas y elige la que más te guste. Pizzas caseras en porción, medio o un metro, hamburguesas caseras o unos chivitos espectaculares. Pizzería Cafetería Cristal, Plaza Vallarri 1 de Vila-real, teléfono 665-518-413, también en Facebook o Instagram. Pizzería Cafetería Cristal.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Com cada dues setmanes intentem parlar amb policia local, avui ens acompanyen l'inspectora Rosana Gallardo. Inspectora, molt bon dia.
Buenos días.
I també l'intendent Ramon Martínez. Molt bon dia, Ramon.
Hola, què tal? Bon dia. Días.
Hoy vienen ustedes dos porque hay muchos temas que tratar, ¿no? Empezamos por Rosana porque están ahora mismo inmersos en esta semana de la mediación policial. Empezó ayer. ¿Cómo se está desarrollando?
Pues empezamos ayer. Hicimos la inauguración de la semana de la mediación policial, que vino el señor alcalde, y empezamos con los talleres prácticos, que ya en su día ya los explicamos, de que se trataba de dar, digamos, ese soporte práctico a toda la formación técnica y teórica que en los cursos se imparte, que también tiene parte práctica, pero que pensamos que era necesario dar un pasito más y ser innovadores y aportar un poquito más de práctica. Y bueno, hoy estamos ya en la segunda jornada. Hoy en concreto se está explicando el proyecto de convivencia en las aulas, que es el proyecto, digamos, madre de la mediación policial, porque a partir de ahí nació lo que hoy conocemos como mediación policial. Y además es un proyecto que genera muchas inquietudes en bastantes policías que quieren implementarlo en sus organizaciones y nos preguntan cómo lo hacéis, qué materiales utilizáis, uh-huh, a qué población os dirigís, en fin, un poco qué es lo que hacemos. Y entonces pensamos que, bueno, pues que era importante también incluir este taller en la semana de la mediación policial.
Uh-huh. Así que en eso está ahora esta semana de participación de asistentes, más o menos una cifra que se pueda
dar. Sí, pues aproximadamente hay unos 60 asistentes que, como estos talleres se han repartido en, digamos que son independientes, uh-huh, cada taller se puede venir a uno, a dos, a todos, cada hay personas que vinieron ayer, otros que, por ejemplo, pues hoy no están, vendrán a lo mejor mañana, en fin, quiero decir que es independiente uno de otro, cada persona puede venir al que le interesa, y en total yo había visto que, en concreto, 58 participantes, por eso te he dicho unos 60 más o menos, porque luego, por ejemplo, pues hoy también ha aparecido una persona que ayer me escribió y me dijo, oye, ¿puedo ir? Pues por supuesto.
O sea que abiertos y en movimiento, así que suponemos que una buena respuesta. Ya nos comentó, ¿no?, que no se puede asegurar que se haga una semana igual que esta, porque van innovando, pero teniendo en cuenta la acogida, podría volver a repetirse una experiencia, si no igual similar.
Sí, además de similar, incluso mejor. Cuando yo digo que no es igual es porque, bueno, pues probablemente si al año que viene nos planteamos hacer la segunda semana de la mediación policial, porque esta es la primera, pues probablemente alguna cuestión innovadora habremos pensado que es conveniente poner, porque lo que vamos haciendo es ajustándonos un poco a la demanda que tenemos, uh-huh, y siempre para dar esa respuesta a las verdaderas necesidades.
Uh-huh. Y si alguna persona, igual que ha comentado, ¿no?, esta persona que se interesó ayer, quisiera participar pues mañana o el resto de semana, ¿cuáles son los contenidos más o menos que faltan por abordar?
Pues mañana vamos a abordar todo el tema del liderazgo, que es importante tener en cuenta el liderazgo a la hora de gestionar conflictos y también a la hora de legitimarse precisamente para gestionar estos conflictos, quiénes son las personas adecuadas en las que vamos a pensar a la hora de poder resolver nuestras controversias de forma pacífica. Entonces este taller lo abordará mañana Gema Font, que ya aborda muy bien estos temas. Ya hemos tenido experiencias también de otros talleres que hayan impartido en nuestros cursos y pensamos que era idónea para poder lanzar este mensaje sobre liderazgo. Y después el jueves estará el taller de técnicas persuasivas policiales, que es cómo podemos utilizar las palabras son importantes. Y las palabras son importantes tanto para bien como para mal, si las utilizamos correctamente, y si no las utilizamos también, entonces nosotros pensamos que hay que utilizarlas correctamente, y que sobre todo en la policía, ya no solamente en mediación, pero sobre todo en mediación, pues decir las cosas de una determinada manera o de utilizar unas palabras, pues se va a tener una intervención u otra. A mí siempre me gusta decir, podemos ser más la solución que no parte del problema. Uh-huh. Y este lo impartirá el oficial Gregorio Requena. Y después el viernes tenemos el taller de teatro de gestión emocional, que es un taller que es muy también, siguiendo nuestra metodología, pues intentamos que sean siempre las cosas didácticas pero divertidas. Uh-huh. Y entonces en el taller de teatro podemos experimentar todo el tema de las emociones, cómo las vivimos, cómo las percibimos, hacer ese ejercicio de introspección, y así cuando nosotros las reconocemos en nosotros mismos, poderlas reconocer también en las demás personas. Y entonces este taller, que cerrará la semana de la mediación policial, pues es, además de pedagógico, muy divertido, muy apropiado también para la semana de la mediación policial. Y también quería decir que hoy el taller de convivencia en las aulas lo está haciendo el policía Reyes Torres, que está muy bien formado y es parte del equipo. Uh-huh. Y que ayer también lo hizo el taller de gestión emocional, fue a cargo de Pedro García y de María José Antoni.
Uh-huh. Pues también nombrados, ¿no? Para que no se quede ninguno en el tintero,
claro,
¿no?
Claro, porque si no nos quedamos...
Queda feo.
No queda del todo bien, sí.
Pues bueno, este es uno de los temas que tiene entre manos esta semana la policía, pero también ayer mismo intendente empezó esta campaña de controles, que se realiza de forma paulatina, pero también cuando llega la recta final del año, pues es un clásico.
Sí, buenos días a todos. Esta es una campaña ya clásica, ¿no? La campaña de Navidad, que coincide con las cenas navideñas, con las comidas navideñas, con comidas de trabajo, de compañeros, de familia, ¿no? Uh-huh. Es una época en la que todo este tipo de acontecimientos pues lleva, desgraciadamente, a beber alcohol y sobre todo luego a conducir, ¿no? Y evidentemente es una campaña clásica que vamos a hacer en compañía de, en colaboración con la Dirección General de Tráfico. Uh-huh. Pero bueno, la campaña es del 9 al 15, pero no quiere decir que a partir del 15 aquí haya barra libre, ¿no? En absoluto, ¿no? Nosotros vamos a seguir haciendo nuestros controles concretos y que tenemos programados en la policía local. O sea, simplemente que del 9 al 15 es una campaña donde se hacen controles mañana, tarde y noche, donde sirve para reflexionar lo que supone el alcohol y las drogas en la conducción, pero que evidentemente durante el resto de días, durante esta Navidad, vamos a seguir haciendo controles, evidentemente. Uh-huh. ¿No?
Recuérdenos también rápidamente a qué se expone una persona que pueda ser pillada, ¿no?, por así decirlo, bajo los efectos de las drogas o bien con alcohol al volante.
Sí, a lo que se expone desde el punto de vista administrativo, pues puede ser una denuncia, ¿no?, una multa y la detracción de puntos. Es decir, normalmente es una infracción muy grave, con lo cual llevaría entre 500 y 1.000 euros, depende también las circunstancias. Uh-huh. Pero es una cuestión más técnica. Y la detracción de puntos, que también va en función de la tasa que des, ¿no? Y en el tema de la droga, son 1.000 euros y también detracción de puntos, ¿no? Pero cuidado, como digo muchas veces, ¿no? Muchas de estas acciones no se quedan en lo administrativo, no se quedan en la multa, sino que derivan en responsabilidades penales, ¿no? Uh-huh. Y esto creo que es importante que nuestros oyentes lo tengan en cuenta. Es decir, qué raro es un fin de semana que la policía local no realice atestado por un delito contra la seguridad vial, o por un delito por imprudencia, producto de un accidente, o por drogas, o por alcohol. Es decir, cuando nosotros salimos de fiesta y bebemos o fumamos o tomamos alguna sustancia que no corresponde, podemos tener otro tipo de responsabilidad y, por lo tanto, fíjese usted, conducir dando más de 0,60 en alcohol o sin dar 0,60, tener sintomatología clara de conducir bajo la influencia de alcohol o drogas, es un delito. Y es un delito que tiene penas de prisión. Por lo tanto, eres un delincuente. Nosotros muchas veces, cuando alguna persona comete un delito de este tipo y viene a dependencias policiales o en el propio furgón policial y se les leen los derechos como investigado o no detenido y se le cita para un juicio rápido, y a veces dicen, no, es que me están tratando como si fuera un delincuente. Bueno, pues sí, es que es un delito. Uh-huh. Te pasas en ese tipo de delitos, parece que nos cuesta reconocerlo, pero conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas o dar una tasa positiva de más de 0,60 es un delito. Sí, sí, claro que es un delito, ¿no? Por lo tanto, mucha responsabilidad en ese sentido. Y después otra cosa. Si además de que vamos bebidos o vamos con sintomatología por la droga, además, resulta que yo soy el culpable de un accidente, que es lo más normal. Y resulta que producto de ese accidente, alguna de las otras personas muere o tiene lesiones graves, lesiones uh-huh. importantes, estoy cometiendo también un delito de homicidio imprudente o un delito de lesiones graves por imprudencia. Delitos que contemplan penas de prisión hasta 4 años. Es decir, que entramos en prisión. Por lo tanto, reflexión ante estos datos y sobre todo que una buena comida, una buena cena entre amigos, entre compañeros, celebrar estas fiestas navideñas que puede ser maravilloso, es maravilloso. No lo podemos tirar por la borda con el alcohol. Por lo tanto, busquemos alternativas, busquemos un conductor alternativo, busquemos servicios públicos adicionales, uh-huh. como puede ser un taxi, y evitemos todo este tipo de cuestiones que no quiero venir aquí con, parece que sea el tío de la vara, ¿no? Diciendo las cosas así un poco, pero creo que está la realidad. Y es importante que nuestros oyentes sepan cuál es la realidad y que nos podemos encontrar en un momento dado, ¿no? Uh-huh.
Pues también comentada esta campaña, vamos a hablar sobre un tema que creo que la gente hace tiempo venía esperando que se pronunciara respecto a la Dirección General de Tráfico con estos vehículos de movilidad personal, patinetes. Básicamente la terminología que la gente maneja, aunque sean eléctricos, patinetes. ¿Qué ha dicho la DGT respecto al uso de estos sistemas que cada vez son más habituales ver? Aquí en Villarreal no estamos exentos, ¿no? Así que, ¿qué establece la normativa?
Bueno, la verdad es que, como tú bien dices, ha sido un alivio para todos, ¿no? Que la DGT por fin haya sacado una instrucción dando una serie de premisas en todo el Estado, en todo el territorio español, de actuación para cualquier cuerpo policial, ¿no? La verdad que hasta ahora era todo muy controvertido, ¿no? Lo que se aplicaba en Valencia no valía para Castellón, lo que se aplicaba en Castellón no valía para Alicante, y con lo cual era un poco hacía falta, ¿no? Hacía falta una norma que lo armonizara, ¿no? Uh-huh. De momento ha salido esta instrucción modificará el Reglamento General de Circulación en breve, imagino cuando tengamos gobierno, pues será una de las primeras medidas que se aprobarán. Y bueno, evidentemente lo que yo quiero explicar aquí, porque tenemos oyentes que no son de nuestra ciudad, que esta norma hay que cumplirla, lo que yo les voy a explicar ahora, es una normativa a cumplir en todo el territorio español, uh-huh. pero luego los municipios, a través de sus ordenanzas, pueden adecuarlo a la idiosincrasia de cada ciudad, uh-huh. ¿de acuerdo? De tal manera que pueden regular también este tema, pero siempre, evidentemente, siguiendo los criterios que ha marcado la DGT, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo primero que ha marcado la DGT, mira, hay tres cuestiones que son fundamentales, ¿no? Y lo primero que nos ha marcado es qué es un vehículo de movilidad personal. Para nuestros oyentes, vehículo de movilidad personal es lo que, como bien ha dicho Sheila, es el que ustedes conocen por patinete, aunque los vehículos son más variables, ¿no? Pero uh-huh. el típico patinete eléctrico, ¿no? Eso sería un vehículo de movilidad personal. Bueno, fíjense, yo creo que lo primero que ha definido es que aquellos vehículos de movilidad personal, que creíamos que eran vehículos de movilidad personal, si no llegan a 6 kilómetros por hora, no son vehículos de movilidad personal, y son juguetes, y por lo tanto tienen que circular por la acera, por lo cual cualquier artefacto que le denomino yo, y lo denomina la ley, que no es capaz de desarrollar 6 kilómetros por hora según sus características, es un juguete, tiene que ir por la acera al paso del peatón, lógicamente, uh-huh. y no puede circular por la calzada. ¿Qué es un vehículo de movilidad personal? Aquellos artefactos, ¿de acuerdo? Que tienen un motor eléctrico, que pueden circular a una velocidad comprendida entre los 6 y los 25 kilómetros por hora. Y aquí entrarían el Segway, famoso, el patinete eléctrico, a modo, quizás sean los dos más conocidos, ¿no? ¿Cuál es la principal cuestión que creo yo que tenemos que saber? ¿Por dónde tienen que circular? Y en este sentido, la Dirección General de Tráfico ha sido contundente. Uh-huh. Tienen que circular por la calzada y están excluidos de circular por las aceras. Por lo tanto, bueno, la verdad que es un tema muy muy movido, porque en nuestras redes sociales, cuando pusimos la noticia, pues esta mañana íbamos casi por las 40.000 personas que habían seguido la noticia, ¿no?
Uh-huh. Una de las noticias
más leídas, ¿no? El impacto que ha tenido. Bueno, importante. aquella persona que tenga un patinete o un Segway tiene que ir por la calzada.
Que a los conductores de otros vehículos a veces nos llama la atención que uno de ellos vaya por medio de la rotonda.
Bueno, pero es como, es un vehículo. Sí, sí. Se cataloga como, es un vehículo como cualquier otro. Es como si fuera una bicicleta o es como si fuera un, es un vehículo. El vehículo de movilidad personal va a tener que respetar las normas como cualquier otro. Va a tener que respetar los cede al paso, el stop, el semáforo. No va a poder ir por dirección prohibida, ¿vale? Ahora veremos algunas características, es decir, va a tener que circular cumpliendo la normativa que cualquier vehículo y cualquier conductor, porque el que va en un patinete es un conductor legalmente y va a cumplir tiene que cumplir las normas como cualquier otro, ¿no? Lo que sí que es importante, lo que les he dicho, tienen que circular por la calzada, no por la acera. Por lo tanto, esto ha quedado claro y evidentemente sería denunciado en este caso, ¿no? ¿Qué otras características tenemos? Pues mire, otra característica que tenemos es que para conducir un vehículo de movilidad personal no vamos a necesitar autorización administrativa ni para conducir, o sea, permiso de conducir, ni autorización administrativa para circular, o sea, permiso de circulación, no lo vamos a necesitar.
Es como la bici, ¿no? Que tampoco lo requiere.
Es como la bici. Tú tendrás que tener, pues oye, una factura de compra que en el sitio la has comprado y punto. Pero ni tan siquiera eso lo tienes que demostrar. No necesitas documentación. Otra cuestión importante es el tema de las personas que pueden ir. También lo ha definido claro. Una persona por vehículo de movilidad personal. Por lo tanto, no hay ninguna excepción. Solo una persona puede ir en un vehículo de movilidad personal. Un patinete, una persona. Un Segway, una persona. Esto es otro criterio que ha dicho tráfico, la Dirección General de Tráfico, tenemos que tener en cuenta. Otra cuestión que también, bajo mi punto de vista, es importante, es el tema del casco. En el tema del casco no es obligatorio. Así como las bicicletas en el casco urbano, aquellas personas que sean menores de 16 años sí que tienen que llevar casco obligatoriamente, el vehículo de movilidad personal no, porque el vehículo de movilidad personal no es una bicicleta. Es un vehículo. La bicicleta es un vehículo, pero cuando dice que el reglamento dice que los conductores de bicicleta de edad inferior a 16 años deberán de llevar casco en vía urbana. Pero habla de bicicleta, por lo tanto, esto no es una bicicleta, es un vehículo de movilidad personal. Por lo tanto, no están obligados a llevar casco. Eso no quiere decir que el día de mañana el Ayuntamiento de Villarreal modifique su ordenanza de tráfico y diga, pues mira, en Villarreal sí que les vamos a obligar a llevar casco en estas condiciones, con estas edades o lo que sea. Pero hoy por hoy no están obligados. ¿Pueden llevar casco? Sí. Oye, Ramón, ¿y tú aconsejas que lleven casco? Por supuesto. Por supuesto. Otra cuestión importante que también se ha establecido es que no hay edad. No hay edad.
Un mínimo. ¿Vale? Para...
No hay mínimo. ¿No? La instrucción no establece edad. Pero sí que es verdad que por ordenanza otros municipios sí que han establecido una edad. Pero nosotros en la aplicación global, en principio, no hay edad. Y después también recordar una cuestión importante, que es el tema de que al ser un vehículo, te condiciona también, estás obligado, a someterte a las pruebas de alcohol y drogas. Sí. O sea, un conductor, aunque sea menor de edad, va con un vehículo de movilidad personal y da positivo en alcohol o da positivo en drogas, ¿es una denuncia? Sí. ¿Le inmovilizará el coche? Sí. No tendrá responsabilidad penal, evidentemente, porque no es un vehículo a motor o ciclomotor, pero sí que va a tener responsabilidad administrativa.
¿Y si es menor?
Si eres menor también. Se le aplicará la denuncia, lo que pasa que los menores de 18 años, dice la norma, y también lo dice la instrucción, que los padres, tutores, guardadores, serán responsables, responderán de manera solidaria en cuanto al pago de la multa. Pero claro que serán responsables. Por lo tanto, importante, en el tema de alcohol y drogas. Por lo tanto, ¿me podrán someter a una prueba de alcohol o drogas en un control? Sí, claro. ¿En un accidente? Sí, claro. ¿En una infracción? Sí, claro. Este tema es muy importante. El teléfono móvil. Exactamente igual. Eres un vehículo. ¿Puedo utilizar el teléfono móvil yendo en un vehículo de movilidad personal? No.
¿Auriculares?
Auriculares. Exactamente. Aquí los auriculares, esto es una cuestión muy curiosa. Lo hemos comentado en algún programa, ¿no?, que hemos tenido. Miren ustedes, en los auriculares es importante que la ley, el reglamento, habla de auricular. Antes hablaba de auriculares, ¿no? Y se modificó y ahora habla de auricular. No es que el legislador se haya equivocado y se haya comido estas el dos plural, letras, ¿no? La S, no. Uh-huh. O sea, es porque auriculares era plural, auricular es singular. Entonces, hubo gente que dijo, oiga, no, yo llevaba un auricular solo, la ley dice auriculares son dos, sí. Y entonces eso...
Si es que echa la ley, echa la trampa.
Sí, lo llevabas hasta un contencioso y ganabas, ¿no? Porque, bueno, la ley dice lo que dice y no lo que tú entiendas que dice, ¿no? Uh-huh. Pero en este sentido es auricular, con lo cual, sí, una persona que lleve un solo auricular está prohibido. Y además te voy a decir una cosa. ¿Qué ocurre si vas a un auricular y me dices, no, oiga, es que no lo llevo conectado? También es denunciable. Porque el reglamento general de circulación no habla de un auricular conectado, habla de llevar un auricular. ¿Vale? Ese tema también importante. Y ya para, bueno, podríamos estar hablando de muchas más cosas, ¿no? Pero también me gustaría hablar también de que cuidado con esos vehículos de movilidad personal que circulan por la noche o en condiciones meteorológicas de difícil visibilidad, porque lógicamente van a tener que llevar pues la correspondiente, lo que marca la norma, van a tener que llevar su luz delantera, su luz trasera, y si no, pues serán objeto de denuncia e incluso de inmovilización, porque suponen un peligro, un riesgo para la circulación de tanto de peatones como de vehículos, etcétera, en la vía pública, ¿no?
Uh-huh. Así que este es el marco general. No sabemos si aquí en Villarreal, aunque quizá dependa también de parte política, la intención es ampliar o no, o por ahora con esto...
Bueno, de momento sí que es cierto que con esta instrucción y la próxima modificación del reglamento, bueno, vamos...
Se puede ir tirando.
Se puede trabajar, ¿eh? Uh-huh. Lo que sí que era un poco difícil para nosotros. Yo, por ejemplo, soy el responsable del equipo de atestados y era complicado, ¿no? Porque a veces incluso para aplicar la norma me decían, oye, ¿por dónde tienen que ir los vehículos de movilidad personal? Oye, es que era difícil. Uh-huh. ¿Eh? Sí que es verdad que al final la DGT, pues bueno, le ha costado, la verdad que le ha costado, y era algo que lo necesitábamos porque es una realidad que no podemos obviar. Es decir, bueno, y Villarreal tampoco es una ciudad donde proliferen demasiado este tipo, uh-huh, de vehículos, ¿no? Pero hay ciudades grandes donde, uh-huh, donde estos vehículos conviven en el aspecto social, bueno, en el día a día, ¿no? Aquí también están proliferando y, por lo tanto, tenemos que saber nosotros como policía qué normas tienen que cumplir y los usuarios, nuestros ciudadanos, tienen que saber las reglas del juego, ¿no? Uh-huh. Porque es real que estos aparatos existen, se comercializan, son legales y, por lo tanto, lo que teníamos que saber era en qué marco nos movíamos, ¿no? Y esto, afortunadamente, pues, con esto lo tenemos. Y una cosita que no quiero que se me olvide es que cuidado, mucho cuidado al comprar este tipo de artefactos. Cuando hablo de artefacto parece que esté hablando aquí
de una bomba
2, ¿no? No, artefacto es lo que denomina el reglamento general de circulación a este tipo de vehículos, ¿no? Es un artefacto movido por un motor eléctrico, etcétera. Asegurémonos de que en las condiciones técnicas de ese vehículo, cuando vayamos a adquirirlo, está entre 6 y 25 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque si usted se compra un patinete eléctrico que exteriormente tiene toda la apariencia de un patinete eléctrico, pero la velocidad es superior a 25, no es un patinete eléctrico. No es un patinete eléctrico. ¿Qué es? Pues mire usted, puede ser un ciclomotor. Sí, sí, un ciclomotor. Y tendrá que tener todos los requisitos del ciclomotor. Habría que extenderme en cuestiones técnicas, que sí, no es propio ahora aquí, para que sea una cuestión más técnica nuestra. O incluso puede que sea un aparato que no sea nada. Y por lo tanto, como no es nada, porque no está reconocido legalmente, no puede circular. Por lo tanto, a la hora de comprar este tipo de vehículo de movilidad personal, ahora que vienen Reyes, sí, asegurémonos que la velocidad legal a la que está permitida ese artefacto está comprendida entre 6 y 25, no más de 25. Yo creo que es un aspecto importante, porque si no, lo comprarás, superará los 25 y no tendremos un regalo de Reyes, tendremos un problema.
Un problema y
gordo.
Un regalo envenenado, por así decirlo.
Bueno.
Pues, intendente Ramón Martínez, muchas gracias por explicarnos también esta temática. Muy y bien. Hablamos en breve.
Gracias a vosotros.
Y también, inspectora Rosana Gallardo, muchas gracias y que, bueno, que continúe bien esta semana de la mediación. Y bueno.
Servil in Villarreal, limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilim, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal o llama al 653 20 42 94.
Celebra tu cumpleaños, despedida, bautizos, comuniones o comidas de empresa en la Taberna de Milagros 2. Disponemos de salón privado.
Ven y descubre nuestro menú diario o elige a la carta. Nueva gerencia de la Taberna de Milagros 2 en calle Consolación 20 de Villarreal, junto Colegio Pascual Nacher. ¿Vols fer un detall de Nadal? En Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique t'oferim un ampli assortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques. Els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique al carrer Comunió 18 de Villarreal, cridant al 696-08-56-90 o també a www.vinosmanrique.es.
Pero apoya bien el sofá, hija, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí que cabe, que como no lo llevemos hoy a la villa, tu madre nos mata, que me lo lleva diciendo un año.
Pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
Nueva apertura de la pizzería Cafetería Cristal con cambio de gerencia. Ven a disfrutar de nuestras recetas y elige la que más te guste. Pizzas caseras en porción, medio o un metro, hamburguesas caseras o unos chivitos espectaculares. Pizzería Cafetería Cristal, Plaza Vallarri 1 de Villarreal, teléfono 665-518-413, también en Facebook o Instagram. Pizzería Cafetería Cristal y disfruta de una velada deliciosa.
Vols trobar les millors frites i verdures este Nadal? La Menera t'ofereix selectes, exquisites i exòtiques frites i hortalisses que faran les delícies dels paladars de grans i xicotets. Frites i verdures La Menera, avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència, en plaça Colón 14 de Villarreal. La Menera els desitja bons Nadals!
En Hyundai no pensamos en el futuro, lo creamos. Por eso lanzamos el nuevo Hyundai Kona híbrido eléctrico. Disfruta de lo último en conducción híbrida y de la tecnología Blue Link, que te permite controlarlo a distancia. Nuevo Hyundai Kona híbrido eléctrico. ¿Qué es lo siguiente? Hyundai.
Movicorea, tu concesionario Hyundai en Castellón y Villarreal.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán. Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán. En Peltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agritesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agritesa.
I abans de tancar el nostre programa protagonistes d'avui, un xicotet comentari perquè des de la Unitat de Prevenció Comunitària, el seu tècnic José Gisbert ens ha informat i també s'ha demanat que fem difusió d'un acte que organitzen per primera vegada des de la Unitat de Prevenció Comunitària i Conductes Addictives, a Villarreal. En aquest cas, ho llancen de la mà de la Comissió de Penyes. És una... un taller d'elaboració i degustació de còctels sense alcohol per a tots els públics. Una cita que tindrà lloc aquest divendres, el dia 13, a les 6, al Discopaf Vil. Entrada lliure per a participar en aquesta iniciativa que s'impulsa, com deien, des de la Unitat de Prevenció Comunitària per a donar una alternativa saludable, sana al consum d'alcohol per part, especialment dels adolescents. Així que també que ho sàpiguen, no?, que poden participar especialment els més joves, a partir de les 6 de la vesprada aquest divendres. Doncs amb aquesta ens quedem i comencem a assabentar aquest matí, fa no res, uns minuts, de que ha faltat la cantant de Roxette. Tenia una malaltia des de fa temps, un càncer, i finalment doncs va faltar ahir, segons va informar la seva mànager. Doncs avui ens quedem amb una cançó d'aquest grup, una de les cançons que els va llançar a l'estrella de Luke, que ha faltat, com dèiem, la cantant de Roxette, Mari Fredriksson, als 61 anys, i per això avui ens quedem amb una, com dèiem, de les seues cançons més populars de Luke. Ara a temps per a l'actualitat esportiva amb el nostre company d'esports, Javi Mata, i el seu equip. Ens retrobem demà. Que passen una molt bona vesprada. Adeu.
is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look.
She's got the look.
She's got the look.
She's got the look.
What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. And I go la 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 la. She's got the look. As a lover's disguise, banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Swaying to the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean.